El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Us acompanyaré fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat tots aquests dies. Avui comencem parlant del pres reincident que aquest dijous ha sortit de la presó de Lleida.
Avui és un dia, no volem generar, i amb aquesta xerrada, no és una qüestió de generar una alarma excessiva, ni una alerta, ni res, perquè segurament no és la primera vegada que passa, però és el que hi ha. Avui surt de presó un dels, podríem dir, dels assassins més perillosos de Catalunya. És un criminal que té un llarg historial delictiu, que inclou 2 assassinats, intents d'homicidi, uns múltiples atracaments violents. I on està tot això? Perquè aquesta fotografia, possiblement és un currículum d'aquells importants, segurament hi ha d'altres currículums tan importants com aquest, a presó, però aquesta alliberació que es farà al centre penitenciari de Ponent, que està prevista per avui, com estic explicant, el cas és, i aquí és on val què, la reinserció. És una persona que no ha pogut o no ha volgut o no ha hagut manera de reinsertar dins la societat. És a dir, no ho diem nosaltres, ho diu la Fiscalia, la pròpia Fiscalia ho diu tothom, bàsicament, que té un elevat risc de reincidència per aquesta no reinserció. Clar, l'altre dia estàvem parlant precisament d'això, de la dificultat moltes vegades de fer un seguiment de casos extrems o més concrets, com seria aquest en aquest cas, per part dels funcionaris i tot el personal que s'ha d'atendre psicològicament aquestes persones per una qüestió de saturació, bàsicament. En parlem amb el Cesc, de Marea Blava. Cesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, aquest seria un dels casos, no sé, em corregeix si m'equivoco, clar, conforme al fracàs de la reinserció a Catalunya, precisament per tot això de la manca d'efectius per fer aquestes coses, no?
Bé, jo no diria que és un fracàs en si mateix. O sigui, aquest senyor està a presó, compleix tota la condemna. Els esforços que es fan des de l'administració penitenciària per intentar reinsertar és una intenció, és una voluntat, és un mandat constitucional, sí. Però s'ha d'entendre com a mandat, com a intenció. No sempre el que es pretén s'aconsegueix. I aquest seria un cas. Llavors, per tant, aquí els esforços que s'han fet per reinsertar aquesta persona ja han estat, però clar, la reinserció també ha de comptar amb la voluntat de la persona per canviar, per modificar la seva conducta delictiva que ha tingut. En aquest cas, d'alta gravetat, no? Perquè estem parlant d'homicidis. El fet que hi hagi un mandat constitucional en favor de la rehabilitació del sistema penitenciari, això no és una garantia d'èxit. Es fa fins on es pot.
Ja, entenc. És habitual que passi coses persones que no hi hagi una reinserció perquè no volen, perquè no poden, perquè no hi ha manera? Són casos habituals o no?
Són molt habituals. Podríem dir que el sistema penitenciari està confeccionat des del punt de vista de que hi ha diferents graus de classificació i la idea és que l'intern surti en llibertat, que compleixi, que acabi de complir condemna al carrer, passant per el segon grau, pel tercer grau. El tercer grau, que suposa pernoctar al centre penitenciari i anar-se deslligant de la presó perquè hi ha un procés de resocialització. Tot aquell intern que no surti en llibertat des d'un tercer grau, des que hagi seguit tota la progressió, podríem entendre que sí, que és no fracàs del sistema penitenciari, possiblement fracàs de la persona que no ha aprofitat totes les oportunitats que li ofereix el sistema per rehabilitar-se.
Clar, tot això és un què que també la persona ha de voler, en aquest cas, fer-ho.
Exacte.
No sé si seguiments de casos molt particulars i detectats com aquest caldrien d'una atenció especial en aquest cas, perquè, clar, encara que es vulgui o no es vulgui, igual cal un treball més profund. Hi ha personal suficient per fer aquestes coses?
De personal, i precisament a nivell de rehabilitació, malgrat que hagin pujat el número de la població penitenciària, precisament de personal de rehabilitació ha baixat. El número de professionals ha baixat amb números nets i, per tant, amb un increment de població penitenciària, ha baixat amb ràtio. Evidentment, s'ha de fer, si es fa una aposta per la rehabilitació, no es pot ressentir el número de professionals de tractament penitenciaris que tenim. Això, evidentment, no ajuda gens a que aquests casos tan, tan complexos, tan difícils com el cas que ens trobem avui, doncs tinguem més probabilitats d'èxit.
Entenc. Clar, des d'altre punt de vista, avui el focus també està posat a Ponent, precisament perquè hi ha hagut un suïcidi d'un reclús a la presó.
Sí.
Bàsicament, què ha passat? També és una qüestió de manca d'efectius, en aquest cas.
A veure, nosaltres des de Marea Blava, partim d'una idea de que és els suïcidis a presons, i són, s'han d'intentar evitar, hi ha molts esforços. Pensa que els centres penitenciaris treballen en clau suïcidi, en clau prevenció de suïcidis, es treballa intensament, però això no treu de que hi hagi una inevitabilitat. És a dir, no podem fer, per exemple, una comparativa del número de suïcidis que té la població penitenciària amb la població externa. Per què? Pues perquè la situació dels interns que entren a presó, on, per exemple, en aquest cas, un homicidi dintre de l'àmbit familiar, aquest senyor, pues, evidentment, quan està a presó, pues, totes les expectatives de vida li modifiquen, i això, evidentment, és d'alt risc. Això ho contempla el sistema penitenciari i es treballa intensament. Això no evita que es produeixin suïcidis. En aquest any 2026 portem 4 suïcidis. Respecte al 2025, respecte al 2024, va baixar el número de suïcidis. És una taxa, és un número de suïcidis que fluctua anualment entre 4 i 11 suïcidis anuals. Ja, malgrat es treballi intensament en aquest sentit, tot tipus de professionals, també serveis sanitaris, funcionaris d'interior, tractament, malgrat tots els equips que treballen en una presó treballin intensament, hi ha situacions que són absolutament inevitables. Per què? Perquè hi ha la voluntat de la persona a acabar amb la seva vida. Moltes vegades es pot preveure, moltes vegades es pot fer seguiment, però moltes vegades, no sé, desconec aquest cas, són de manera sobtada. És a dir, és una decisió que pren l'individu i on no arriba el professional a interioritzar dintre de la ment d'aquest intern.
És a dir, que hi ha coses que es poden detectar, psicològicament ja veus que la cosa pot acabar malament, que pot haver aquest tipus de pensaments, però d'altres qüestions, quan hi ha aquesta voluntat, suposo que seria un dels casos, és més difícil de detectar perquè no dona aquesta aparença de voler acabar amb la seva vida.
Exacte. Veig que després també tenim unes xifres del que són les tentatives de suïcidi. Les tentatives de suïcidi estan incrementant en els últims anys de manera molt més gran, molt més significativa, que no pas els suïcidis en si. Quan hi ha una tentativa de suïcidi i això no s'acaba culminant, possiblement hi ha un èxit per part dels treballadors penitenciaris amb la detecció, amb el socorro que se li ofereix a la persona per deslligar-lo d'una subjecció amb corda que, per exemple, pot tindre el coll i que pugui estar, pues, en situació extrema ja de risc de vida, no? Per tant, també hem de mirar la taxa o la xifra de tentatives de suïcidi que es produeixen als centres penitenciaris i que no es culminen, com a una feina de treballs dels treballadors penitenciaris per evitar el que, en principi, és el desig de tothom, que ningú s'acabi traient la vida. Però, remarco, hi ha situacions que, evidentment, no es poden detectar, no es detecten, passen per dintre de la intimitat de la persona, la persona no s'obre en els equips de tractament, en els funcionaris, i, per tant, són inevitables.
Doncs, senyor Cesc de Marea Blava, escolta'm, gràcies per la xerrada, per parlar-nos de la situació actual. En aquest cas, el focus estava molt posat a Ponent. Molt amable.
A vosaltres, agraït.
Hi ha un debat obert ara mateix al voltant de la reinserció de persones condemnades per delictes greus que surten de la presó sense que hi hagi una rehabilitació. És el que passarà demà. De la presó de Lleida sortirà en les properes hores un intern que ha complert condemna per 3 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments violents. L'home ja va sortir en llibertat el 2020, després de passar 20 anys a la presó, i en aquella ocasió els responsables del centre també van avisar de que l'home no estava rehabilitat condemnat i quan va sortir va tornar a cometre un assalt a punta de pistola en dos supermercats i va tornar, evidentment, a la presó pocs mesos després. A poques hores de que aquest individu quedi en llibertat, la presó de Ponent ha avisat que el risc de reincidència és molt elevat i els Mossos d'Esquadra tenen previst fer-li un seguiment discret. Doncs per analitzar aquest cas, parlem ara amb el doctor Bernat Tifón, que és psicòleg forense. Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, en primer lloc, fins a quin punt es pot predir si una persona tornarà o no a delinquir? És veritat que en aquest cas doncs, hi ha el precedent de permisos anteriors, no?
Clar, efectivament, una persona doncs, d'aquest tipus de perfil psicològic que ja desenvolupa un tipus de conducta criminològica que s'ha anat repetint al llarg de tota la seva vida, és bastant probable i bastant fàcil doncs, deduir o desprendre's que pugui desenvolupar algun tipus de conducta criminològica o delinqüencial en el futur. Clar, anem a veure, aquí tenim que, tal com es desprèn del que són els mitjans de comunicació, perquè jo ahir, evidentment, no l'he investigat, ni l'he avaluat, ni l'he explorat psicològicament, però del que sí que es desprèn del que són les notícies i els mitjans de comunicació és que no s'ha vinculat a cap tipus de tractament de rehabilitació. Clar, hem de partir des de la base doncs, que l'intern de presó s'ha de vincular a lo que és un tractament que se li pugui, que la Junta de Tractament i que el centre penitenciari i el medi penitenciari es li ofereix i li brinda l'oportunitat als interns i que els interns primer el que han de fer és reconèixer els fets pel que són diguem, condemnats a la pena de privativa de llibertat i vincular-se i tenir motivació. Si no tenen aquest tipus de reconeixement als fets, no tenen cap tipus d'interès ni motivació i, per tant, no fan cap tipus de programa de rehabilitació i de reinserció social, pot cabre la possibilitat amb bastant cert nivell de riscos bastant probables que pugui desenvolupar o repetir, almenys, el modus delicti criminis.
Clar, no és el mateix haver complert la condemna que estar rehabilitat, no? Això, evidentment. En aquest cas, el que prima sempre és la llei, encara que això doncs, suposi un perill per la societat, perquè està clar que queda en llibertat un home amb tots els informes que diuen que no està rehabilitat i que ho tornarà a fer. No és una mica contradictori?
És contradictori, sí, però clar, anem a veure, hem de partir de la base que des del punt de vista jurídic legal, si ha complert amb la pena privativa de llibertat que li marca la sentència, siguin 12, 6, 9, 20 anys de presó, doncs al principi ja ha complert amb la pena i ja pot sortir al carrer.
Clar, llavors, en aquests casos, el dret a la llibertat preval per sobre del dret a la seguretat de la població, per exemple, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és un tema que és bastant ampli a debatre a nivell social i a nivell inclús a nivell jurídic legal, que els operadors jurídics són els que tenen, diguem-ne, més ampli ventall de poder opinar sobre aquest tipus de circumstància. Però és que clar, és tal quan com es desprèn la pròpia circumstància que estem aquí debatent.
Molt bé. Com a psicòleg forense, Bernat, quins perfils de persona hi ha darrere d'aquests interns doncs que no volen fer cap esforç per canviar el rumb de la seva vida, no? Per aconseguir una inserció plena en la societat? Són persones fredes, calculadores...
Sí, efectivament. Sempre són els tipus de qualificatius que tu molt bé dius, que això defineixen un tret de personalitat o un perfil de personalitat de tipus psicopàtic, que són persones que no tenen cap tipus de remordiment cap al sofriment de les seves víctimes, en aquest sentit, no? Inclús alguns d'ells disfruten amb el patiment de les víctimes. Aleshores, són capaços de desenvolupar un comportament antinormatiu, antijurídic, i que d'alguna manera no tenen cap tipus de contemplació a l'hora de saltar-se les regles i les normes establertes per la societat. I això fa que, d'alguna manera, doncs, no s'adequin, no s'adaptin a la societat en general i fa que, d'alguna manera, doncs, desenvolupin conductes delinqüencials, d'alteració de l'ordre públic, d'alteració, evidentment, doncs, de dany contra, no només cap al patrimoni, sinó també contra les persones, en aquest sentit. I faran el que vulguin fer a costa dels altres.
En aquest cas, crec que els informes coincideixen pràcticament tots, no?, sobre la no rehabilitació d'aquest pres, però quan els informes sobre un intern no són unànims, quin és el procediment?
Quan els informes doncs, no són unànimes, doncs en principi sempre hi ha un debat dintre del que és l'àmbit dels professionals de la Junta de Tractament del Centre Penitenciari i emeten les seves conclusions en un informe que, evidentment, ho remeteixen a direcció. Si és necessari, doncs, evidentment, ho remetran al jutjat i a partir d'aquí doncs, els operadors jurídics faran el que puguin fer, bonament el que puguin fer. De fet, d'alguna manera, en el cas que estem aquí parlant, i debatent, i més en concret amb la figura que és el que és objecte de la present col·loqui, ja és Fiscalia que ha volgut d'alguna manera doncs, intervindre i que aquest subjecte que demà, en principi, ha de sortir al carrer, sí, doncs els mitjans de les forces i cossos de seguretat de l'Estat puguin prendre mesures per poder fer la vigilància.
Clar, exacte. Els Mossos d'Esquadra faran un seguiment discret d'aquesta persona, però clar,
correcte,
ha de ser un seguiment que no suposi una invasió dels seus drets, perquè serà una persona lliure a partir de demà. Aquest tipus
exacte
de seguiment, durant quant de temps es pot fer i és realment efectiu?
Això ja ho determinaria, en tot cas, la Fiscalia o l'ordre judicial pertinent en aquest sentit. Això ja sí que no puc oferir una resposta ben clara.
Però no és un seguiment que pugui durar per sempre?
No, en principi no ha de ser per sempre, no ha de ser per sempre, perquè d'alguna manera, torno a dir, com ja ha complert amb la sentència i amb la societat en general, en principi es tracta d'una persona que ja està lliure. Aquest tipus de control que poden desenvolupar les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els Mossos d'Esquadra, a cap i a la fi, doncs serà un temps previsiblement X, el que sigui, que s'hi pugui demostrar que no desenvolupar o que no tingui cap tipus de potencial, diguem-ne, o de risc de desenvolupar qualsevol tipus de comportament que pugui ser perillós cap a la resta de la societat.
I com pot...
Serà un temps prudencial que vés a saber, doncs, a hores d'ara, que és bastant difícil de poder preveure.
Clar, exacte. I com pot influir, Bernat, la pressió mediàtica o social en casos com aquest, no? Si es genera molta alarma social, això pot fer variar la decisió?
Sí, a veure, no és el primer cas. Hi ha hagut casos previs i anteriors que, per exemple, doncs, la persona que surt al carrer havent complert la pena privativa de llibertat a la presó torna als seus orígens, no?, al seu nucli, diguem-ne, geogràfic d'origen, i veu que el poble doncs, està mal vist i ha d'agafar els seus bàrtols i anar-se a un altre poble molt lluny i tornar a refer la seva vida des de zero. Sí, tal qual, tal qual.
Molt bé, Bernat, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més, no?, un tema tan complex com aquest, un debat que és interessant però que és complex, com és que preval el dret de la llibertat d'un pres quan ha complert la condemna, encara que tots els informes alertin de que no està rehabilitat. Esperem que aquest cas es quedi en aquest debat i que no haguem de tornar a parlar. Bernat Tifón, psicòleg forense, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Sisplau, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
El 2026, el creixement de les ciutats a Catalunya està marcat per una forta pressió demogràfica, però sobretot a les ciutats mitjanes. Perquè, per exemple, les grans, si poso com a exemple Barcelona, aquí ja és un efecte expulsió per preus, per infinitat de coses, i cada cop més les persones busquen doncs, altres llocs. Barcelona ja és una qüestió prohibitiva, igual que moltes grans ciutats. Parlo de Barcelona com un exemple reconeixible planetàriament, en aquest cas. Bé, si parlem de la regió metropolitana de Barcelona com a principal motor poblacional, parlem d'una situació d'estrechez, de lata de sardines, podríem dir allò, no? Bé, mireu, a principis d'aquest 2025, Catalunya arriba a més de 8 milions d'habitants. 8 milions d'habitants. Les ciutats mitjanes estan experimentant un creixement que, en alguns casos, supera àmpliament la mitjana catalana. Calafell, per exemple, ha crescut més d'un 32% a la darrera dècada. Vic, un 20%. L'Hospitalet del Llobregat, la segona ciutat de Catalunya, ha sumat 10.000 veïns a l'últim any, un 3,49%, acostant-se als 300.000 habitants. I això passa també, per exemple, amb Calafell, bàsicament, que ja frega els 33.000 habitants. Parlem amb el seu alcalde, el senyor Ramon Ferrer. Ramon, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Clar, no sé si la primera pregunta és una mica de perogrulló, si se sap, però per què Calafell està creixent tant?
Bueno, primer de tot, perquè s'hi viu molt bé, no?
Això ja ho dono clarament, no? Sí, sí.
Aquest és l'eslògan una mica que tenim aquí i llavors ens hem posat amb una tanca ben grossa a l'entrada perquè tothom ho vegi i llavors segur que això també genera doncs, que molta gent s'hi decideixi viure aquí, no? Perquè s'hi viu molt bé, la veritat és aquesta, no? Que és un municipi doncs, molt, molt tranquil, molt de, té un turisme familiar, està a prop de la costa, és bastant pla la part del frontal de mar, i sobretot perquè té molt d'habitatge, com deies tu, i el preu de l'habitatge doncs, entre Barcelona i Tarragona va disminuint i arriba al Penedès, i el Penedès és la zona doncs, potser més econòmica a nivell d'habitatge del que és la costa. Després ja cap a l'interior, evidentment, els preus són més econòmics. Però si situem a la costa, doncs segurament el Penedès, la zona del Baix Penedès, és la zona més econòmica i això fa que vingui molta gent a viure aquí.
Ramon, no sé si la xifra... Ara tinc aquí una xifra d'un creixement de 1.000 persones anuals, aproximadament. Seria correcte,
sí,
això?
Sí, estem creixent unes 1.000 persones anuals, més o menys, des del 2016. I aquesta xifra es va repetir del 2000 al 2010. O sigui que el 2000 érem 12.000 habitants, el 2010 vam arribar a 24... I ara el 2016 va tornar a aparèixer doncs, aquest moviment demogràfic i bàsicament doncs, 1.000 persones anuals que hem arribat a 33.000. No?
Clar, evidentment ningú posarà en dubte el bé que es viu a Calafell, ni molt menys, però hi ha un què? Com s'adapten els serveis públics a tot això? Quan parlo dels CAPs, parlo de les escoles, de la mobilitat, clar, els serveis han de créixer en funció de la població, no? Això com es fa? Com s'adapta?
Sí.
Sobretot amb aquesta rapidesa. Sí,
sí. Bé, aquesta és la dificultat, no? Aquesta és la dificultat, sobretot escoles i, com es dius tu, en els CAPs, en els centres de primària, no? D'atenció primària, doncs és on ho notem més, perquè primer que, per exemple, doncs, les escoles tenim molta matrícula viva durant el curs. El curs passat vam arribar a uns 400 alumnes que es van incorporar durant el curs. Això és gairebé una escola nova. I això doncs, fa que les previsions dels equipaments educatius doncs, sempre estiguem amb l'ai al cor a veure si cal fer una nova escola o no. I, bueno, doncs, afortunadament, aquest creixement el anem absorbint amb la poca natalitat que hi ha hagut, no? Però en aquest cas, i llavors no ha fet falta una escola nova, però sempre estem omplint les aules i sempre estem generant noves línies durant el curs, que això fa doncs, que és tots els nens i nenes que venen durant el curs doncs, s'incrementi el nombre d'alumnes, no? I això fa difícil planificar tot el curs pels mestres, no? És molt complicat. I en els centres d'atenció primària passa una mica el mateix. El problema de Calafell és que tenim 33.000 empadronats, però realment vivint arribem a uns 45-50.000 persones que viuen tot l'any, i a part doncs, a l'estiu que arribem als 100.000 habitants, doncs què passa? Que aquestes persones que no estan empadronades però que realment estan vivint aquí, per què no ho fan? Perquè tenen l'especialista mèdic a Barcelona, tenen el seu lloc d'origen i no el volen perdre i per això doncs, ells estan aquí. Quan tenen un refredat, doncs, en lloc d'anar al metge capçalera on estan empadronats, van a urgències a Calafell. Això fa que ens col·lapsi les urgències. No? I aquest és un dels problemes que tenim. O sigui, per una banda, sí que estem demanant a aquesta gent que viu que s'empadronin, i per l'altra banda doncs, estem també assumint un creixement de persones que venen doncs, a la nostra població i que també s'estan empadronant de nou. No?
Clar, entenc que això va per números. La fredor dels números és la que canta. No? Clar, es diu, no necessitem més serveis mèdics. Però, si el número d'empadronats és un número determinat, clar, aquí no es compta els que no estan empadronats. Llavors no hi ha aquesta capacitat no, d'ampliació.
En teoria, quan demanes metges, el que miren és això, el número d'empadronats, està tot tabulat i està tot quantificat. Llavors, a mesura que es van empadronant la gent, tenim més metges. Això és una realitat. Sí que és veritat doncs, que a vegades falten especialistes i falten cobrir doncs, branques que també necessitaríem. I, per exemple, ara fa poc, doncs, la pediatria, la Generalitat va decidir unificar-la en un sol CAP, que és el de Calafell, i és segur que teníem atenció de pediatria, doncs ja no hi ha aquest servei. Per què? Doncs perquè precisament el creixement que hi ha hagut a Segur doncs, ha fet falta un metge més i ha ocupat l'espai doncs, que estava ocupant la pediatria i ja al CAP de Segur doncs, pràcticament no hi cap. No? I estem treballant en una ampliació, però també estem treballant ja en una planificació a 4-5 anys per poder fer un CAP nou a Segur i poder donar servei doncs, també a aquest creixement de població.
Després, Ramon, si continua així aquest creixement de població, hi ha un plantejament de construir més habitatge?
Bueno, per una banda, ens fa falta habitatge nou. I, per l'altra banda, el nostre municipi, el problema no és construir nou habitatge, sinó que el que falta és generar llocs de treball i generar llocs de treball que compensin una mica doncs, aquest creixement en població. En principi, nosaltres, pensa que a l'estiu hi caben 100.000 persones al nostre municipi, amb la qual cosa el creixement que tenim es pot absorbir completament amb els habitatges que ja hi ha construïts, no? Per tant, no cal nou habitatge com a tal perquè hi càpiga més gent, sinó que ens cal nou habitatge perquè l'oferta que hi ha d'habitatge és un habitatge doncs, de segona mà o d'ús turístic que s'ha convertit en primera residència i això fa doncs, que el creixement s'absorbeixi amb tots els habitatges que hi ha construïts des de fa molts anys. No? És un parc d'habitatges bastant envellit, cal rehabilitar-lo, cal acondicionar-lo i, evidentment, quan fa el salt de segona a primera residència, doncs molta gent fa aquestes obres i aquesta millora en els habitatges, però també ens cal habitatge nou, per una banda, perquè també hem d'oferir, no?, habitatge nou i habitatge doncs, assequible, sobretot perquè la gent doncs, pugui tenir un lloguer en condicions i pugui tenir doncs, un habitatge amb un preu doncs, que estigui al seu abast.
La darrera pregunta que et faig, Ramon, és, sense ànim de comparar res, cada municipi té els seus problemes, els seus pros, les seves solucions, les seves coses, no? Però quan veus saturacions o quan veiem saturacions com la que hi ha, torno a posar com a exemple Barcelona o Girona, aquestes situacions, aquests preus disparats d'habitatge i de més, hi ha por a que això es pugui recrear a una població com Calafell?
Bueno, el preu de l'habitatge també està pujant, a Calafell, vull dir, també està
és
pujant.
És oferta i demanda, bàsicament, segurament.
Sí, el que passa que el preu de l'habitatge, molta gent dona la culpa als habitatges d'ús turístic, aquí en tenim uns quants, i estàvem legalitzant-los tots des de fa uns anys, i ara la Generalitat ens ho ha aturat tot, no? I això, doncs, una mica que ha generat que el mercat negre que hi havia en aquest sentit, doncs, ha tornat a aparèixer, i, bueno, doncs, ha tornat a florar, i d'aquesta manera, doncs, s'està fent el que no permet la llei, no? Però nosaltres estem preparant que es pugui tornar a obrir els habitatges d'ús turístic i que puguem tornar a tenir-los, perquè és una part de la nostra economia. Nosaltres som un municipi turístic i vivim d'això. Els habitatges d'ús turístic per nosaltres suposen 1.500 habitatges que teníem donats d'alta, 3.000 els que màxim que ens permetia la llei ara amb la nova llei que hi ha. Per nosaltres és insignificant, perquè són 36.000 habitatges els que hi ha al municipi. Per tant, els habitatges que siguin 3.000, doncs és poca cosa, no? Però nosaltres, evidentment, doncs tenim el problema que tenim és com a tot arreu, el problema no és dels UTS, sinó del Codi Tècnic d'Edificació. El Codi Tècnic de l'Edificació va fer doncs, que canviessin les condicions de construir, ha fet que els edificis siguin màquines, han passat de tenir un 20% d'instal·lacions del que era el cost de l'habitatge a tenir-ne més del 60%, les instal·lacions, i això fa doncs, que s'encareixi moltíssim la construcció. I en municipis com el nostre i en altres que hi ha per aquí a la comarca, doncs hi ha zones que és impossible doncs, construir noves edificacions amb aquests preus que genera doncs, el propi Codi Tècnic de l'Edificació, les exigències que demana la normativa, no? I els preus que s'haurien de vendre aquests habitatges estan per sobre, segur, dels preus de mercat que haurien de tenir aquestes zones, no? I això és el problema que tenim real, no a Calafell, sinó a tot arreu, a tota Espanya. Jo crec que aquest ha sigut el problema de veritat que ha fet tancar-hi el preu de la construcció i el preu de l'habitatge.
Doncs, senyor Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada i gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Aquí hi ha un enfocament força interessant per analitzar. Parlo de geografia i de població a Catalunya. I per què interessant? Primer, perquè hi ha hagut un augment important de la població en els darrers anys. Un augment important de la població. Un augment important de la població, però aquesta població està concentrada en àrees molt determinades de Catalunya, concretament a l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas, que es portaria un percentatge importantíssim de la població dels 8 i pico milions de població que té ara mateix Catalunya. Això significa que hi ha territoris que estan molt despoblats. Això també és un què. I on vull anar a parar amb tot això? Primer, saber el per què, si hi ha un motiu d'aquest augment, suposo que és una qüestió de feina, de necessitat d'augment de població, d'oportunitats, i després també, clar, aquest augment de la població també ha d'anar acompanyat de serveis. Com s'organitza tot això? És una qüestió molt determinada i geogràficament, suposo, i moltes vegades quan hem parlat amb micropobles, hi ha un cert, enteneu-me, abandonament de territoris, perquè els recursos se'ls porten on està la població. És una cosa interessant de parlar, des d'un punt de vista sociològic i geogràfic, no? que val la pena analitzar i segurament en sabem. Intentarem treure una mica l'aigua clara per treure conclusions i en parlem amb la Rosa Cerarols, que és professora de Geografia del Departament d'Humanitats de la UPF. Rosa, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Augmenta la població a Catalunya, però és un augment realment important. Si miréssim una corba, suposo que la corba pujaria de cop i volta cap amunt, no direm vertical, però pràcticament, no?
Bé, jo crec que vertical no. Tenim un creixement sostingut de la població des de ja fa uns anys. És un creixement sostingut, però bé, també és un creixement que necessitem per revertir d'alguna manera o tenir una piràmide de població més equilibrada.
És una qüestió també la manca de natalitat. Compensa una mica això, la manca de natalitat que tenim aquí al territori, també, no?
Bé, de fet, a casa nostra tenim una de les taxes de natalitat més baixes del món i ja fa molts anys que compartim en diferents països tipus Japó, tipus Itàlia, un dels percentatges més baixos. Que això d'alguna manera sí que s'hauria, sí, s'ha de compensar doncs amb població nouvinguda.
Ah, clar, el cas és que tota la població de Catalunya es concentra bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això què pot tenir de bo i què pot tenir de dolent?
Bé, sí, la realitat en relació al poblament de Catalunya és completament bicèfala. Tenim doncs una capitalitat a Barcelona doncs amb una àrea metropolitana amb gran concentració de població. De fet, Barcelona és una de les ciutats més densament poblades. Bueno, Barcelona, entenguem, Hospitalet, Santa Coloma, Sant Adrià, sí, d'unes densitats de població altíssimes. De fet, l'Hospitalet és la ciutat amb més densitat de població. I al mateix temps tenim altres àrees a Catalunya amb una de les densitats més baixes del que podria ser tot el context europeu. Per tant, tenim una situació molt dispar, sí, sí, a casa nostra.
Això és un repte, no, Rosa? Això és tot un repte, sobretot en qüestió de serveis, repartiment de recursos i de més. Suposo que ha de ser un maldecap organitzatiu tot això.
Això és un repte enorme. És un repte enorme pel que seria, no, l'equilibri territorial, on, com tu molt bé comentes, no, hi ha un tema de dotació de serveis. És un tema de serveis, també és un tema, podríem dir, quasi d'imaginaris, no, que tenim aquesta idea doncs que tenim espais buits i com que estan buits, doncs no necessiten res, no? Quan en realitat són paisatges, són territoris que doten, no, de moltes de les qualitats, molts dels serveis i recursos que, per exemple, l'àrea metropolitana o les àrees metropolitanes necessiten. I que això molts cops no es té clar, no? Que hi ha una dependència, no, de model territorial i també de governança on, per exemple, si parlem, no, de electricitat, doncs el servei energètic prové bàsicament d'aquestes àrees més rurals i de més tensades per un cantó, però amb molta menys població.
Clar, això, bàsicament, quan parlem d'aplicació de polítiques, ostres, suposo que fer una qüestió equilibrada encara és més difícil, perquè això com es reparteix? No sé si s'està anant al mateix ritme que l'augment de la població. Dóna la sensació que no, Rosa.
Depèn de les zones, i aquí m'agradaria fer un apunt, no, des d'una perspectiva molt més, com si diguéssim, venint des de l'acadèmia, i és que, evidentment, la política acaba marcant les tendències i acaba prenent unes decisions que tenen uns efectes directes al territori. Tanmateix, nosaltres tenim unes disciplines que són que bàsicament vetllen per fer una organització territorial, amb moltes disciplines, una de les quals és la geografia. El que es necessita és tenir present tota aquesta part tan important que és la planificació. Una planificació que s'ha de fer en funció també de les projeccions de població que, per exemple, a casa nostra realitza l'IDESCAT. Si nosaltres treballem amb aquests escenaris de futur, amb aquestes projeccions, fàcilment podem fer una planificació del territori en acord amb aquestes diferents projeccions de població. En aquest cas, atenent a un augment o una transferència de població de grans ciutats cap a ciutats de la segona corona del que vindria a ser l'àrea metropolitana, fins i tot altres ciutats de caps de comarca i fins i tot doncs, amb un creixement substancial del que serien els entorns de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això per què passa? Doncs passa per molts factors diferencials, un dels quals pot ser un desplaçament volgut, però per altre cantó també és una expulsió, no, d'aquests grans centres cap a llocs on, malgrat els preus incrementen també exponencialment, encara doncs, hi ha una relació, no, diferencial, per exemple, en el cas de famílies que es vulguin ubicar en altres municipis.
Clar, és que aquí entren un munt de factors conforme a la necessitat. Suposo d'entrada buscar feina seria o estudiar o serveis. Clar, jo pensava, ostres, lo coherent possiblement seria una reequilibració del territori i de la població, i per fer això suposo que s'ha de fer atractius territoris que ara no tenen tota aquesta població, però entenc que també és molt difícil fer-los atractius. Ostres, Rosa, això em sembla un autèntic mal de cap, no?
Bé, és un mal de cap i també també hem de tenir present que cal una bona organització territorial, però que no cal tenir-ho tot a tot arreu. El que hem de tenir són unes estructures que ens permetin una mobilització o una mobilitat sostenible. Uh-huh. El que no podem és estructurar un país amb uns transports públics com els que tenim ara. Pensa que a molts llocs del territori no ens hi arriba tren, hi ha unes línies de bus amb uns horaris molt limitats, tenim una AP7 congestionada, bé, tenim uns problemes, per exemple, el transport, no? Que d'alguna manera vehicula el moviment damunt del territori, doncs que deixa molt de desitjar. En el marc de l'emergència climàtica, on es demana reducció, no, de transport rodat, bé, doncs també tenim molts reptes. Sí. Ara bé, el que hem de pensar és quins són els espais adequats per les diferents activitats, per les diferents construccions, pels diferents serveis que hem de tenir. Això és veritat que en el cas, no, dels municipis rurals, ara ja ha aprovat l'Estatut dels Municipis Rurals, hi ha tot el tema de l'Estatut de Garanties, que es diu el Rural Proofing, però, clar, això és la teoria i hem de veure què passa en la pràctica.
Clar, de fet, ara mateix el que tenim és, sobretot en certes... Parlaves del transport públic, que bé, ja ho donava per fet, que ara mateix és un drama per moltes qüestions de les que hem parlat molt, manca d'inversions, manca de, segurament de visió de futur conforme a un augment de la població... És a dir, tot això aboca també cap a una saturació de serveis, aquest augment de la població.
Bé, jo crec que una saturació de serveis no té per què ser saturació. Simplement que el que hem de veure és com organitzar-ho d'una forma més eficaç, d'una forma millor. Ara mateix també estem en una situació en la qual, no, podem crear un solapament entre desplaçaments físics i treball virtual. O sigui, tenim també unes possibilitats que ens obre un altre camp, que això, per exemple, amb la pandèmia, no, doncs es va obrir en aquest sentit una caixa de Pandora, i que hauríem de saber-ho, d'alguna manera, treure-li el millor profit, no? I això què vol dir? Doncs que ens poden reduir alguns dels desplaçaments. Altres desplaçaments són necessaris. Altra part de mobilitat també és necessària. I també hem de saber que si deixem de tenir una visió tan barcelonocèntrica, també podem saber que, vull dir, que a altres ciutats de Catalunya, ciutats mitjanes, hi ha una qualitat de vida significativament important i molts serveis i moltes activitats a desenvolupar que d'alguna manera poden dissipar un futur prometedor a casa nostra.
Tant de bo sigui així, per benefici absolutament de tots. Rosa Cerarols, professora de Geografia del Departament d'Humanitats de l'UPF. Escolta'm, gràcies per fer una xerrada de 5 cèntims aquí amb nosaltres sobre població. Molt amable.
Ha estat un plaer. Gràcies.
I de seguida parlarem també de l'endarreriment en els diagnòstics dels trastorns de l'aprenentatge aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem fa una estona, parlem ara de l'endarreriment que hi ha en els diagnòstics dels trastorns de l'aprenentatge per molts nens i nenes aquí a Catalunya.
A Catalunya, bé, que hi hagi cues a la sanitat a Catalunya ara mateix no és notícia. No seria ni notícia, no podrien ni obrir amb això. Bàsicament perquè és una qüestió que ja es dona per fet, malauradament és així. Però a Catalunya el diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge, com dislèxia o TDA, doncs s'està convertint en un procés cada vegada més lent, complex, i segons diverses informacions recents i estudis recents, els temps d'espera mitjà per accedir a una avaluació especialitzada pot arribar als 6 mesos. Clar, estem parlant d'un període, 6 mesos, que equival pràcticament a mig curs escolar. I clar, aquest retard pot tenir un impacte directe en una evolució acadèmica, en aquest cas, no? Però en parlem d'això, i en parlem de les conseqüències d'aquest endarreriment o no, fins a quin punt es pot solucionar o no. I en parlem amb l'Anna López. L'Anna López és neuropsicòloga. Anna, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Anna, com pot afectar a un alumne, a un nen, aquest endarreriment de la detecció d'un trastorn com dislèxia o TDA?
Evidentment que hi ha un impacte amb aquest endarreriment del diagnòstic. El que passa que el que hem de ser defensors és de la detecció el més aviat possible, i això se'n fan en càrrec als centres educatius. I cada vegada ens trobem més que, tot i que arriben per fer el diagnòstic, ja s'han començat a activar una sèrie d'accions per tal de pal·liar una mica aquestes dificultats que presenten aquests nanos.
Seria una mena de detecció preventiva, d'acció preventiva, seria una qüestió així?
Sí, exactament, sí, perquè cada vegada més els docents són coneixedors de tots aquests símptomes que presenten aquests nens i ja no necessàriament necessiten el diagnòstic per tal de començar a fer unes adaptacions metodològiques, no?, adients, personalitzades per cada cas.
Clar, bàsicament quan estem parlant d'aquests endarreriments estem parlant que hi ha una saturació, no?, als serveis, llavors, de detecció i de diagnòstic, no?, d'aquestes situacions.
Sí, és que la prevalença és altíssima de nens amb trastorns del neurodesenvolupament, i per això jo crec que el sistema no està ni molt menys preparat, públic ni molt menys, totalment saturat i molt complicat, i a nivell privat ens estem trobant amb el mateix.
Clar, estem parlant d'un desbordament en aquest cas. És una qüestió de que ha crescut en els darrers anys o senzillament ara és quan es comença a prestar atenció a una cosa que ja ha existit i ha existit sempre?
Sí, creiem que han existit... I no tenim dades, no?, per dir que hagi augmentat. Els professionals, les famílies, no?, els docents, estem més sensibilitzats amb tot aquest col·lectiu de nens, i evidentment tenim cada vegada més eines per detectar i per diagnosticar-los. I això fa que aparentment sembli, no?, que n'hi hagin més.
Ahà. Clar, estem parlant d'aquest endarreriment en tot cas. Però a casa què es pot fer? A partir d'aquí, clar, fins a esperar un diagnòstic clar que t'obri les portes o que et diguis, mira, és que està la qüestió diagnosticada, tu ja saps que passa alguna cosa, possiblement no saps què passa exactament, ni el grau, possiblement, si és que hi ha graus, però saps que passa alguna cosa. A partir d'aquí, una família què pot fer, clar?
La família, la sospita que passi alguna cosa pot venir ja des de l'escola o bé des de la família.
D'acord.
I el nostre consell és la detecció el més aviat possible. O sigui, que la mínima que alguna família tingui alguna alerta, que demani poder administrar algun tipus de prova de cribatge, que actualment, en moment que estem, en tenim unes quantes d'eines de cribatge, que poden detectar possibles dificultats, tant en càlcul com en llengua, com en atenció, a partir dels 5 anys. O sigui, ja tenim eines de detecció precoç a partir dels 5 anys.
Entenc.
Llavors, el més important, el que m'agradaria que quedés molt clar, és que hi ha períodes sensibles per aprendre determinades habilitats. I aquests períodes sensibles són, us diria, entre i 5, primer, segon, tercer de primària. Són períodes del desenvolupament del cervell que estan com molt més preparats per adquirir una habilitat, que en aquest cas estem parlant de lectura, no?, matemàtiques o totes les capacitats atencionals. Per tant, no ens serveix de poc entre cometes, enteneu-me, sí, que el diagnòstic es faci més enllà, perquè llavors ja no tenim aquest període per poder treballar-ho. Que sabem que si es treballa en aquest període és molt més eficient l'abordatge.
Doctora, i ara parlo i pregunto des de la més profunda ignorància. Quan es triga en fer un diagnòstic? És a dir, des de que el nen o nena arriba a l'hospital o on sigui, a fer aquestes avaluacions, quan es triga en tenir un diagnòstic sobre diferents, no sé, sigui TDA, sigui dislèxia, quan es triga?
En principi, crec que per mitja solen fer entre unes 3-5 visites, dependrà, evidentment, de lo integral que es vulgui fer aquesta valoració, i crec que en un mes, mes i mig, es pot tenir fet.
D'acord. O sigui, més o menys en un mes, mes i mig, se sabria un diagnòstic clar de la situació, no?
Sí, dependrà, evidentment, de la complexitat del cas, perquè a vegades, ojalà que tots, no, aquests trastorns fossin de presentació única i cada vegada veiem més que es presenten de forma comòrbida, no? Que entre, és raro trobar un sol diagnòstic amb un d'aquests nanos, sinó que solen presentar altres. Però sí, en principi, més, més i mig, es podria tenir fet una valoració força completa.
Clar, jo entenc de la saturació dels serveis, però a quants nens s'atenen a l'hora? Quina capacitat té el sistema? No sé si més o menys... Igual estàs fent una pregunta de ministre, pràcticament, segurament, no?
Sí, segurament.
De ministre. Però aproximadament, quants nens creus tu que es poden atendre a l'hora?
És que és molt complicat. O sigui, a la pública, per exemple, els trastorns d'aprenentatge no es contemplen, no es valoren. No hi ha un organisme que pugui avaluar aquests nanos. Els trastorns d'aprenentatge són, bàsicament, els més prevalents, dislèxia i discalcúlia. Després tenim altres trastorns del neurodesenvolupament que també afecten a l'aprenentatge. Com tu has dit abans, el TDAH, per exemple, és un,
sí,
o el trastorn del desenvolupament del llenguatge és un altre, o entrem també dins de tot el que són els trastorns de l'espectre de l'autisme. Tots aquests també tenen un impacte en l'evolució, no, dels aprenentatges, i tots aquests sí que tenim alguns centres públics que els poden atendre,
sí,
però estem igual que sempre, totalment saturats.
Clar, és el problema bàsicament de la sanitat en general en aquest cas.
Absolutament.
No parlem
per això,
sí, sí.
Exacte, per això, no, des de la via privada s'ofereixen, no, hi ha molts centres que estan treballant d'acord a línia, en guies de pràctica clínica, avaluant aquests nanos com es fa arreu del món. I és gràcies a tots aquests centres privats que podem anar avançant. Gràcies als centres privats i evidentment, a expenses de la butxaca dels pares.
Doncs, doctora Ana López, senyora psicòloga, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada i gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Molt bé. Gràcies per la preocupació i per ocupar-vos també d'aquests temes.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra la directora de l'Institut de Docència i Recerca Pere Clavé, Grup Berna Villarreal. Directora, benvinguda i bon migdia.
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Hores d'ara hi ha suficients instruments de clíniques i de diagnòstics per donar una bona cobertura a les necessitats que pugui tenir una nena per problemes d'aprenentatge?
Sens dubte, jo crec que la notícia que ens porta a parlar d'aquest tema és que hi ha una tensió entre l'augment de la demanda i de les respostes o els dispositius que troben les famílies per poder tenir un diagnòstic de problemes d'aprenentatge en l'entorn escolar. El que passa és que moltes vegades es fa una lectura que posa molt aquesta problemàtica de l'aprenentatge en el terreny més dels especialistes, en el moment que parlem de trastorn estem parlant d'algo que cal diagnosticar des de la vertent més mèdica o psicològica. Potser un apunt que m'agradaria fer en aquest sentit és canviar la idea de trastorn d'aprenentatge per problema d'aprenentatge.
Vostè m'ha parlat del problema d'aprenentatge, estaríem d'acord, però també estem parlant d'aquests pics de tensió entre la demanda i la resposta amb el diagnòstic. Aquí hi ha un decalatge de temps que a hores d'ara s'eternitza per les famílies.
Sí, en aquest moment el que està passant és que hi ha llistes d'espera i que s'està portant aquestes dificultats de molts nens i adolescents a l'hora d'aprendre al terreny més d'una resposta del sistema sanitari, quasi com un camí una mica exclusiu, i per això a vegades aquestes llistes d'espera respon, jo crec, no tant a que augmenten les problemàtiques, sinó augmenten les demandes per tenir informes de diagnòstic.
Interpretant les seves paraules, puc arribar a pensar, no sé si equivocadament o no, que vostè el que està demanant que també s'incorpori el sistema educatiu als nens i nenes que puguin tenir hores d'ara aquest període de què és el que els està passant.
Sí, seria com un aturar-nos a poder pensar què està passant. Potser més que aquest automatisme de buscar una resposta mèdica o sanitària o psicològica, és poder pensar què li està passant amb aquest nen o nena, perquè moltes vegades aquestes problemàtiques o dificultats amb l'aprenentatge és un desajust. És un desajust entre el desenvolupament madurativo, entre aquell nen o nena en particular i l'exigència o els mitjans amb el que acompanyem a casa, a l'escola, amb el dia a dia. Per tant, moltes vegades requereix com una aturar-se des d'aquesta comprensió una mica més complexa del fenomen, sí. No posar-ho només com un tema més mèdic.
Perquè amb aquesta situació que vostè m'està parlant d'una manera concreta, nen o nena que té dificultats per aprenentatge, els pares que es preocupen, que busquen un diagnòstic, fins que no hi ha finalment una prova definitiva per a un diagnòstic, si té, doncs, en aquest cas, alguna situació per tractament, quant temps pot arribar a passar?
Això és molt variable, el sistema públic no atén específicament aquests problemes, es fa des de l'entorn escolar, és a dir, els equips d'atenció psicopedagògica amb el mitjà escolar són els que observen el rendiment acadèmic i el comportament d'un nen i es coordinen i pensen. Però si estem parlant d'un diagnòstic més d'especialistes, diguéssim, normalment això es fa a nivell privat i hi ha, efectivament, llistes d'espera. El que passa és que moltes vegades el que està fallant és aquest previ de treball, d'alguna manera, com per poder no necessàriament atendre el que necessita aquest infant a través de l'informe mèdic. És com que s'acaba tot amb un camí sense sortida una mica o buscant una sortida únicament a través d'aquesta qüestió més del diagnòstic mèdic.
Berna Villarreal, director de l'Institut de Docència i Recerca de Pere Claver Group, li agraeixo la seva presència i explicar-nos aquí a migdia a COPE aquesta problemàtica que evidentment preocupa a les famílies afectades. Gràcies i bon migdia.
Moltes gràcies.
Parlem de lloguers. Darrerament és un dels temes... Darrerament, els darrers anys és un dels temes importants, no? Bàsicament perquè tenim un problema d'habitatge importantíssim, importantíssim. És una obvietat, això. Però, clar, parlem molts dels lloguers, de les famílies, és lògic, evident, però és que aquest arbre té més branques i són igualment... tenen el mateix nivell de dramatisme. Vull dir, és una qüestió també perillosa. I m'explico. Perquè el lloguer no només està pressionant les famílies, sinó que també ofega el comerç. Perquè, clar, els costos dels locals comercials ja fa anys que puja. I clar, darrere del tancament de botigues i negocis de restauració, a vegades, no sé si moltes o poques, ara en parlarem de tot això, també està darrere del tancament d'aquests negocis. En parlem d'això i en parlem d'aquesta situació amb el senyor Pròsper Puig, que és president de Barcelona Comerç. Pròsper, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Com... No, home, gràcies. Gràcies a vosaltres.
De quin nivell de pressió de lloguer estem parlant quan parlem de locals comercials?
Bé, sí que és veritat, tu has fet una introducció molt acurada. És a dir, hi ha molts negocis que els fa inviable el preu de lloguer que s'està pagant. I això sí que és dramàtic. És a dir, jo crec que...
És a dir, Pròsper, perdona que t'interrompi, que sí que és cert que hi ha comerços que tanquen perquè no poden, perquè el lloguer els hi ofega.
Sí. Vull dir, aviam, la casuística és molt diversa, vull dir que no és només que hi ha gent, pues, que durant molts anys no havia tingut en compte que el lloguer se li acabaria i que tenia que començar a negociar, pues, el preu de lloguer amb el propietari del seu local, no? Aquest podia ser un problema. Però sí que és veritat que hi ha una gran pressió, sobretot pels eixos comercials, on hi ha comerç de qualitat, per aquells locals. També hem vist que, i això sí que ho hem demanat reiteradament en el consistori, bàsicament l'Ajuntament, que en alguns locals estan pagant uns lloguers per sobre les expectatives de negoci que hi ha. Per això nosaltres estem molt a favor d'aquest tipus d'inspeccions que s'estan fent, perquè pensem que això és fonamental que en els locals de comercials es faci comerç. Mm. Entens? Perquè si no tenim un problema perquè expulsem el que és el comerç local per posar-s'hi una tipologia de comerç pues, que, bueno, que no és cap valor afegit per on es fa l'activitat econòmica.
Clar, darrerament veiem, per exemple, barris com Horta, que tancaven comerços emblemàtics, no? Pastisseria Rovira o el Fort Santa Clara, Ferreteria Camps, hi ha uns quants comerços d'aquests emblemàtics de ciutat, no? Clar, estem, de quina mitjana de lloguer estem parlant i quina solució hi pot haver?
Bueno, això és molt complicat, perquè a Barcelona cada barri, inclús cada carrer, té una tipologia molt especial en el tema. És a dir, és molt difícil, no podem comparar el que és un Passeig de Gràcia o el centre de Barcelona pues, a un lloguer que es pugui pagar a, no sé, a Nou Barris, a Sant Martí o a Sant Andreu. No? És molt diferent, però sort que sí que és veritat que al final el negoci, sigui on sigui, té que tindre una compte d'explotació positiva. Per tant, aquí sí que hi ha una cosa que no és un variable, que és el preu del lloguer. Si el preu del lloguer és molt alt, doncs això fa, és dir, si un lloguer te la pugen quan renegocies el contracte, un 30 o un 40%, això va directament contra la compte d'explotació i això moltes vegades fa que el negoci entri en pèrdues. Clar, aquest és el problema, no?, que tenim. Mm. Jo diria que en els llocs on hi ha tanta pressió, estan una mica estabilitzats els preus. Aquí el problema és on hi ha molta pressió pel metre quadrat comercial. Aquí sí que tenim un problema perquè a vegades t'està parlant gent que els hi han apujat el 100%. Clar, això fa inviable el negoci.
Clar, clar. No vull imaginar-me un local al Passeig de Gràcia quan ha de pagar de lloguer bueno, i el que ha de facturar al mes o a l'any. Ha de ser una bogeria. Però surt a compte això, perquè clar, al Passeig de Gràcia hi ha marques molt determinades que dius, jo no sé fins a quin punt és una qüestió de prestigi estar allà al mig, en un eix turístic del centre de Barcelona, i endo a pèrdues. És una cosa que a vegades ho he pensat, això.
Bueno, jo crec que tenen que vendre molt perquè els surtin els números. És una altra lliga. Nosaltres sí que és molt clar. Nosaltres yeah. hem de pujar persiana i al final de dia suma resta i té que donar positiu.
D'acord.
Entens? Perquè si no, és a dir, les empreses totes s'aguanten per la tresoreria. És a dir, si tu al final tens una empresa i el que estàs fent és perdre diners, rarament la pots aguantar.
Clar, quan parlem de comerç local i valor afegit, a partir d'aquí què es pot fer? Vull dir, no sé si és una qüestió d'administració pública, és una qüestió de què en aquest cas?
Bueno, jo crec que hi ha moltíssimes coses que es poden fer. Per exemple, a l'administració el que se li ha de demanar és celeritat amb les coses que faci. És a dir, el que no pot ser és que estem... Això va sortir un informe l'altre dia, no sé si ho va veure, el diari Expansión, que deia que per donar una llicència a Barcelona estem més d'un any. Home, això no pot ser. Entens?
Entenc.
Igual que s'ha d'intentar que si hi ha un pla d'usos ha de ser dinàmic. No pot ser que fem un pla d'usos i als 4 anys comencem a pensar què fem quan la velocitat amb la que va avui en dia l'economia i va al món... és 10 vegades més gran que la que va a l'administració. Això sí que se li pot demanar a l'administració. Aviam, salvar coses insalvables és impossible. És a dir, és que tanquen emblemàtics. Bueno, si l'oferta no està casada amb la demanda, escolta'm, és molt difícil que això subsisteixi. Però tot entre tancar una persiana i modificar el negoci, hi ha molt, molt camí que es pot fer. Per tant, jo crec que s'ha de ser adaptable. S'ha de ser adaptable també amb la possibilitat de que hi hagi la multilicència en una botiga. Jo crec que es poden fer moltes coses. Ara tornem a parlar amb l'Ajuntament del tema dels emblemàtics, si volen tornar a posar en sèrio. Però bueno, jo et dic, miracles pocs. Miracles pocs. És molt important la renta disponible de les famílies. És que quan parlem de comerç, és tan transversal tot. Que no és només una activitat econòmica com pot ser una empresa, no? que la valores com la valores l'empresa industrial. Aquí hi ha molts intangibles que no tenim en compte i que són fonamentals perquè una empresa comercial funcioni o no funcioni. I el lloguer, evidentment, a nosaltres ara estem molt preocupats perquè jo sempre he interpel·lat la bona voluntat dels propietaris, és dir, arribar a consensos i saber que aquest actiu que tens en un carrer comercial és important perquè el comerç funciona. El dia que deixa de funcionar el comerç, el teu patrimoni se'n va baix. I això a vegades hi ha propietaris que no ho entenen, però tot i així jo crec que ha arribat el moment que les administracions hauran de fer algun plantejament. Jo crec que un plantejament amb alguna llei és difícil, perquè estem parlant d'activitat econòmica, no d'habitatge, que l'habitatge és un dret, és un dret constitucional. Estem parlant d'una altra cosa, però no sé, exempcions fiscals o algun tipus d'ajut a la gent que no pugi lloguers. No sé, s'ha d'estudiar bé, s'ha d'estudiar. Vull parlar també amb la gent d'Esquerra Republicana, perquè sé que han plantejat a l'Ajuntament fer un topall de lloguers, aviam com ho estan fent o com ho volen fer. Jo crec que és difícil això, però a nivell d'incentiu sí que es podria fer des de les administracions per premiar a la persona que té consciència de que l'activitat econòmica comercial en els carrers de Barcelona, Barcelona, Catalunya i Espanya i el món, vull dir, és imprescindible per crear comunitat i per tindre bueno, aquest valor afegit que es veu perfectament el dia que tenim un problema com vam tindre la Covid o com va haver-hi l'apagada general, no? Que és que som gent que estem al costat dels nostres veïns i veïnes i que, bueno, que nosaltres, si un dia no va el datàfon, pues li fies en el teu veí, no? I això crec que les grans companyies no poden fer-ho.
Doncs, senyor Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet. Molt amable.
No, molt bé, gràcies a vosaltres. Jo sempre encantat que parleu de comerç.
El Departament de Salut del Govern de la Generalitat, per cert, desitgem una ràpida recuperació a la seva titular, Olga Pané, que pateix una fractura de peroné a causa d'una caiguda, fa marxa enrere i la setmana que ve retirarà la prova pilot sobre la gestió de les baixes laborals que preveia incentius per als centres d'atenció primària que podien aconseguir, mitjançant un nou model, escurçar la durada de les baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. Recordem que Salut ho va defensar afirmant que el que escurçava era aquest període de diagnòstic i que, per tant, a l'escurçar el diagnòstic s'escurçava també la durada de la baixa. Aquesta mesura havia generat molta polèmica i tant sindicats com grups parlamentaris havien alertat que el que estava fent el govern era fixar uns condicionaments al criteri dels professionals. Saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra Lourdes Franco, secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya. Lourdes, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia.
Com valoreu que finalment el govern retiri aquesta prova pilot?
Bueno, positivament. Evidentment, positivament. Però, bueno, de totes formes, com ens tenen acostumats a fer triquiñuelas, doncs seguirem atents perquè no ho vulguin posar d'una forma encoberta en un altre lloc.
Per vosaltres, per què aquesta prova pilot condicionava el criteri dels professionals i els obligava d'una manera encoberta a que escurcessin les baixes laborals?
Bueno, és evident. A veure, això de que s'escurçava el temps de diagnòstic és una fal·làcia. Si no se milloren, no? Les llistes d'espera de les proves complementàries, evidentment no es pot escurçar de cap forma. Per tant, obligava, no? Si volies complir amb l'indicador, haver de donar d'alta a persones que o bé no havies pogut fer el diagnòstic o, tot i que tinguis el diagnòstic, no estaven recuperades del tot, perquè hem de tenir en compte que els períodes d'incapacitat temporal s'han d'individualitzar, perquè no tothom té les mateixes condicions laborals ni les mateixes condicions de vida. I això incideix directament en la duració d'aquestes baixes, no? Sobretot en les que tenen a veure amb temes osteomusculars i de salut mental, que eren les que estaven posades en aquests ítems per tindre els incentius.
Potser el gran error de Salut era vincular les baixes laborals, que potser necessita un debat i que s'ha de fer amb una computació d'atribució de fons, no? Vincular la economia amb uns diagnòstics sempre és una mala funció.
Doncs sí, evidentment. És un problema d'organització global, no? Si volem millorar aquesta qüestió, no? Justament ahir va ser el dia de l'atenció primària, doncs el que hem de fer és dotar correctament de professionals a l'atenció primària, dotar correctament de finançament, poder obtenir, no?, els accessos a les proves complementàries i als tractaments d'una forma àgil. Per tant, també s'haurà de dotar de professionals al segon nivell, no? I tot plegat, doncs, podrà fer que realment nosaltres poguéssim treballar bé i que la població pugui estar ben atesa i que tingui unes bones condicions de salut. Clar, lligar-ho tot sempre a culpabilitzar a les metgesses, no? De que no estan fent bé la seva feina i que estan allargant aquestes baixes, no sé, deuen de pensar que ho fem per gust, no? Doncs és mala praxis per part dels polítics, està clar. Perquè quan realment aquestes baixes estan allargant, que no és cert que siguéssim els que tinguéssim més baixes acumulades a nivell de comunitat autònoma. Això es pot veure amb les dades de l'Institut Nacional de Salut. En fi, que tot plegat, l'únic que se constata és una mala organització, una incidència directa, novament, en culpabilitzar els professionals de no fer les seves tasques com toquen, cosa que no és certa, i que, bueno, sempre, no?, acabem pagant els mateixos, que és la població que bueno, pues no pot veure ateses com correspon, no?, les seves dolències i les seves problemàtiques generades, la gran majoria d'elles en aquest cas, que són, no?, aquests dos ítems, per les seves condicions laborals i de vida.
Es retira, per tant, aquesta prova pilot. Tornem a començar. Veurem quines seran les pròximes accions del Departament de Salut respecte a les baixes laborals. Lourdes Franco, secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya, li agraeixo la seva presència aquí al migdia de COPE Catalunya i donar-nos el seu posicionament respecte a aquest tema. Gràcies i bon migdia.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
I en uns minuts parlem també de la caiguda del cabell a causa del clean look i dels efectes també que té prendre Ozempic.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Tu toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Ese es un torero duro!
El niño de las monjas y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La moda dels clean looks ha començat a tenir els seus efectes i moltes noies joves ja veuen que se'ls hi cau el cabell.
Parlem de la caiguda del cabell. És com una tardor natural. És com allò, la caiguda de la hoja, pues és la caiguda del cabell. Sobretot quan crida l'atenció que a certes edats... A veure, jo vaig començar a perdre pèl als 25-26 anys. Va començar a caure allò com un otoño. Bienvenido dorado en mi cabeza. I ja està. Bé, a mi, bàsicament, era una qüestió d'estrès, genètica. Aquí entren uns quants factors en aquest cas, però... No era una qüestió que m'impactés, però hi ha moltes persones que sí els impacta i sobretot quan parlem d'alopècia en adolescents, aquí ja estem parlant d'una cosa que no és normal, és una cosa normal. Aquí entren moltes coses, tractaments inadequats, això és clar, abús d'uns determinats pentinats, com el clean look, o pentinats molt apretats, per exemple, consum de fàrmacs, com l'Ozempic, que poden provocar caiguda del cabell, sobretot entre adolescents. Mare meva, això, clar, és que la gent pensa que pren alguna cosa i és com si, no pren, com si prengués aigua, i qualsevol cosa que ens fiquem al cos, ja sigui, ara perquè ha sortit l'Ozempic, però si parlem d'una aspirina, si parlem de qualsevol cosa, tot això influeix, té uns efectes, bàsicament. Però concentrem-nos en l'alopècia en adolescents i parlarem amb una persona que ens ho explicarà molt bé. És el doctor Íñigo de Felipe, que és dermatòleg de la Fundació i fundador, vaja, del grup de Felipe, al que pertany Remind Her. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros y atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo hablaba de un cierto abuso en peinados, como el Clean Look, peinados apretados, consumo de fármacos, como el Ozempic. ¿Todo esto hasta qué punto afecta a la alopecia en los adolescentes?
Bueno, tú has apuntado a dos cosas que nos estamos encontrando recientemente. En el pasado esto no existía. Y una de ellas es estos peinados tan tirantes, que yo los veo mucho más en personas... yo trabajo entre el Reino Unido y España y ahí hay mucha más población de origen africano, entonces llevan estos peinados tirantes y van descubriendo, sobre todo estas chicas jóvenes, que cada vez en la zona de las entradas tienen menos pelo y los vemos rotos, ¿eh? Con el tricoscopio esto se puede ver perfectamente. Entonces no es una alopecia endogenética, no es una caída de pelo, simplemente una tracción. Le llamamos nosotros alopecia por tracción y tiene fácil solución, que es llevar el pelo un poco más suelto. Y luego la otra cosa a la que has apuntado, que es el Ozempic. Bueno, el Ozempic es un tipo de fármaco que le llaman GLPs, ¿no? Que son proteínas que imitan al glucagón. Entonces le hacen pensar al cuerpo que ya tiene glucosa, entonces el cuerpo come menos y entra como en un estado en el que va destruyendo su propia grasa, etcétera. Entonces, si tú provocas esta reacción en el cuerpo, no te sorprenda que el pelo también se vaya de vacaciones. Como tú has dicho al principio, claro. Me ha encantado la manera de expresarlo, ¿no? Cuando llega el otoño, se cae la hoja, se cae el pelo. A ver, el pelo suele pasar temporadas de vacaciones, como todos, ¿eh? El pelo del cuero cabelludo crece durante 3 años, descansa durante 3 meses.
O sea, hay época, así, esto es así, es que curioso, o sea, el tiempo
tres
también...
3 años, 3 meses. Entonces, hay que pensar que el 90% de los folículos del pelo en el cuero cabelludo están creciendo. Pero, por ejemplo, en la pierna son... 3 meses de crecimiento, 6 de descanso. Es el pelo vago, por eso es tan corto, ¿no? Ostras. En las pestañas son 15 días, 45 días. O sea que cada zona tiene su ciclo.
Perdona que te interrumpa, porque esto es curioso. Me llama mucho la atención esto, no lo había oído nunca. ¿Y esto también coincide con estaciones del año? ¿Hay por épocas o no? ¿Es una cuestión de que haga calor, de que haga frío o no?
Como puedes deducir, no. Porque si los ciclos son de 3 años, nosotros no tenemos ciclos anuales. Es decir, las personas hacemos vacaciones en función del ciclo solar, cuando hace más calor, hace más frío, ¿no? Y pues normalmente se te toman las 2 o 3 semanas del verano y una en... En cambio, el pelo no. Entonces, a la hora de reconocer, porque muchos dermatólogos lo admiten, sí, hay una caída estacional, pero la caída estacional puede ser en otoño, en invierno, en verano.
Claro.
Eso no es una caída estacional. Hay mucho debate sobre esto y muy poca cosa investigada. Entonces, los Ozempic, este tipo de productos, son... A ver, nosotros tenemos muchos pacientes que dicen, doctor, se me cae mucho el pelo. Bueno, ¿y desde cuándo? Y entonces empiezan a decir, bueno, no sé, desde hace mucho, ¿cuánto? Y descubres que todos han empezado a tomar 3 meses antes algún tipo de estos GLPTs, que puede ser el Mounjaro, puede ser el Ozempic, etcétera. Pero estos son caídas reversibles, porque la caída que empieza en la adolescencia, que nadie se da cuenta, la de la alopecia androgenética, esa es progresiva, no es reversible, es progresiva, va cada vez más. Entonces los adolescentes lo que hacen es pensarse para adelante. Yo voy por la calle y voy deduciendo la edad de la gente en función de dónde le llega el pelo cuando se peina adelante, ¿no? Si le llega a las cejas, está en secundaria. Si le llega a media frente, está en la universidad. Si lleva para atrás, somos tú y yo. Es así. La gente se peina para adelante para cubrirse las entradas.
Lo tuyo es de formación profesional. Vas por la calle y en función de tus conocimientos vas sabiendo exactamente más o menos por la edad. Oye, pero ¿tanto influye el peinado con el pelo tan estirado hacia atrás en la pérdida del cabello en este caso? Es reversible, como explicabas, pero ¿influye tanto?
Bueno, sobre todo en la gente, en la población de origen africano. No tanto, yo veo, por ejemplo, cuando me monto en un avión que llevan el peinado así brillante, bonito, peinado hacia atrás y tal, ¿no? Porque es una regla de las aerolíneas. Pero esas personas no sufren tanto. Las, por ejemplo, las, iba a decir las bailarinas profesionales, no, las... las que hacen gimnasia rítmica, sí, también, sí. Suelen llevar el pelo muy así. Pero no se lo peinan tanto hacia atrás como para causar esa alopecia traccional. Además, es que en la alopecia traccional, que muchas veces nosotros vemos gente que dice, tengo menos pelo aquí, lo miras, resulta que están rotos, se ven puntos negros, y dices, tú te lo estás manipulando, y la gente no se da cuenta a veces que simplemente jugando con el pelo van tirando de él, Bueno, hay una cosa que es la alopecia traccional, que es esto, cuando tú traccionas por el peinado, y otra la tricotilomanía, donde de forma obsesiva tú vas jugando el pelo y tirando y provocas zonas de calvicies muy regulares. Pero eso es una cosa muy rara y es más psicológica o psiquiátrica, podríamos decir.
Bien, una de las cuestiones que hacen estos jóvenes es que buscan esas recetas milagro, con muchas entre comillas, con champús, con cosméticos, y no van a un dermatólogo o a un profesional en este caso, ¿no? Esto es un error, ¿no? Entiendo que es un error eso.
Bueno, la gente viene y me dice, mire, doctor, desde que vivo aquí en Barcelona se me cae el pelo. Debe ser el agua de Barcelona. Y al final el agua de Barcelona causa
Que tiene mucha cal.
Sí, bueno, y en Londres es el agua de Londres, y en Madrid el agua de Madrid. O sea, no. No, yo desde que estoy estresado se me cae el pelo. No, yo estoy muy estresado y a mí no se me cae el pelo porque se ha seguido un tratamiento. Entonces, no es verdad que las cosas ambientales tengan tanta influencia y hagan que se caiga. O sea, la calvicie normal es genética, no está influida por el estrés, prácticamente para nada, solo el tabaco influye un poco. Los Zempic, todas estas cosas, es una caída transitoria, irreversible, ¿no? Irreversible por separado, ¿vale? Y luego, pues, las alopecias traccionales son mecánicas, con lo cual, pues, se pueden tratar fácilmente. Pero todo lo demás, pues, es... ¿me faltan vitaminas? No, a usted no le faltan vitaminas. ¿Me baja la vitamina D? Por ejemplo, mucha gente habla de la vitamina D. La mitad de la población española tiene niveles de vitamina D deficitarios, con el sol que tenemos, no sabemos por qué. La mitad. Pero tú das vitamina D a las personas y no crece más pelo. Y esto está investigado y no sabemos por qué. A lo mejor es porque la caída de vitamina D es más una consecuencia más que una causa.
Entiendo.
Pero, por ejemplo, la gente con alopecia areata tiene masivamente menos vitamina D, pero tú les suplementas con vitamina D y no crece más pelo. Y tampoco sabemos muy bien por qué. Entonces, bueno, nosotros hasta donde lleguemos, pero hay muchas cosas que no se saben.
Bueno, pues mira, voy a llegar a una primera conclusión con esto que acabas de explicar, y es que no hay que hacer demasiado caso a redes sociales y a gurús de estos que van explicando... Si te pones esta plasta o tomas esta vitamina, te va a crecer el pelo, en fin, ya.
Incluidos compañeros míos.
Bueno, yo aquí no los incluía algunos, seguramente. A ver, siempre hay gente que dice cosas que igual no se ajustan a la realidad, con objetivos de vender, con objetivos de... etcétera, etcétera. Entonces, y ya para acabar, ¿cuáles serían las recomendaciones de un dermatólogo a cualquier persona que nos esté escuchando para evitar tener ese tipo de problemas?
Bueno, lo primero, nosotros en medicina siempre primero tenemos que diagnosticar. Todo el mundo viene, doctor, es que estoy pensando en este tratamiento. No, usted primero piense a ver qué tiene. Porque muchas veces te encuentras con que después de hacer un tratamiento de Zempic empieza a caerse el pelo y descubres que hay otra cosa debajo, que hay una alopecia endogenética. Entonces, vale. Hay que marcar bien. Y muchas veces también el paciente se confunde. No, es que me ha dicho este médico que tengo alopecia endogenética y no. Yo lo que tengo es una caída. No, usted tiene las dos cosas. Entonces, hay que diagnosticar. Es muy importante diagnosticar bien. Entonces, bueno, hay muchos médicos que saben mucho de tricología y hay otros pues que no saben de esto. Entonces, tienes que ir un poquito enfocado a alguien que sepa. Y una vez que tienes esto, hay una miríade de diferentes opciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde infiltraciones, desde tratamientos orales, desde tratamientos tópicos y a partir de ahí pues programar algo que te siente bien, que tú puedas seguir, porque hay gente que a lo mejor no le gusta ponerse una loción cada noche porque es muy poco cosmético. Bueno, pues tienes tratamientos orales o microinyecciones, donde las microinyecciones son mucho más seguras, consigues concentraciones mucho más elevadas allá en el pelo, donde necesitas que crezca el pelo, mientras que dejas libre al resto del cuerpo. O sea que primero diagnosticar y luego pues tratar.
Entiendo que la caída del cabello, la alopecia endogenética, esto no tiene una solución. Es básicamente los genes te han marcado así.
Por supuesto que tiene una solución. ¿Ah? Esto es una idea errónea. Es decir, hoy, yo suelo tener un lema, que hoy está prohibido ser calvo. O sea, yo tengo mucho pelo.
Bueno, no me fastidies, porque yo estoy a un paso.
Calvos redomados. Es verdad que cuando llegas a los 50, 55 años es poco reversible, pero tú intervienes una persona que tiene 25, 26, que tiene los primeros signos de calvicie, recuperas un montón de pelo. Ah. Y no es verdad que estemos condenados a ser calvos, de ninguna manera, de ninguna manera.
Ah, estupendo, pues mira, es una muy buena noticia.
Me dijo una vez, perdona, que sí, con esto ya termino.
Dime, dime.
Un paciente, bueno, doctor, si todo lo que usted me dice es verdad, no habría calvos. Entonces yo no le puedo creer, y yo le dije, pues mira, precisamente hay calvos porque hay gente como tú que no crea los médicos. Así que,
pues, doctor Íñigo de Felipe, dermatólogo, fundador del grupo de Felipe, al que pertenece precisamente Remind Her. Oye, muchísimas gracias por esta charla, estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Vale, muchas gracias a vosotros.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra Marimar Jiménez, perruquera experta en tricologia capilar de l'Acadèmia Casanova de Mataró. Marimar, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Sí, primer de tot, les modes com s'instauren? És a dir, és un actor, és un futbolista, com se pot arribar a instaurar una moda capilar?
Bueno, avui en dia les modes venen molt donades per les redes socials. Pensem que la joventut estan tot el dia mirant pues, xarxes socials, TikTok, Instagram, bueno, totes aquestes xarxes socials. Avui en dia, més que un personatge en concret, són molts personatges que surten a les redes socials.
Val. La xarxa social és l'instrument, és el vehicle, però qui decideix que de cop i volta tots els adolescents vulguin anar amb un pentinat molt idèntic? O com es decideix?
Bueno, jo crec que la manera de veure ells, els personatges de referència, que bueno, que tenen un look especial, que continua amb el temps, que ells els veuen cada dia per redes socials, pues ells se pensen que aquesta persona va sempre de la mateixa manera i ells el que intenten és copiar aquesta manera de portar pues, bueno, el mateix pentinat, el mateix look que porten aquestes persones que surten a redes socials. Sí que és veritat que el que et deia abans, que ells se pensen que aquesta persona va sempre pentinada de la mateixa manera i no és així, és un moment del dia. Clar, això és lo difícil que nosaltres tenim quan els hi volem explicar, que aquestes coses són complicades de portar amb el temps, aquest tipus de pentinat.
Clar, la referència sempre serien músics, esportistes, actors i actrius, i després quan entra en una generació ja gairebé tothom vol estar com està l'altre, no?
Correcte, sí, sí. Fem moltes coses pues, per això, per lo que veiem i per lo que nosaltres volem que mos vegin d'aquesta manera. Intentar donar un look que està acorde amb el que se porta en aquell moment.
I hores d'ara estan demanant molt aquesta moda del clean look?
Aquest tipus de look, pensem que ja no és només aquest look, és simplement una cua que porten les noies adolescents cada dia per anar a classe, ja és problemàtic. El green look, el tipus d'aquesta moda, sí que és veritat que fa molt mal, però jo no crec que sigui tant perquè no ho porten durant molts dies. És més els pentinats diaris que se fan de cues, de trenes, de les trenes aquestes boxejadores que estan molt de moda també ara, tot aquest tipus de look que portem continuat amb el temps és el més problemàtic, perquè aquest tipus de look que vostè me parla del green look ho porten un dia determinat per sortir a la nit o no tan continuat amb el temps. Lo més problemàtic és les cues continuades diàries que se fan per anar pues, a classe, a la universitat, que se pensen que no tenen cap mena de problemàtica i la tenen i molt.
Perquè si no cuidem bé el nostre cabell, la conseqüència és que aquest es debilita i, per tant, hi ha el risc de caiguda o pot tenir fins i tot conseqüències pitjors pel nostre organisme?
En principi, el que aporta és una alopècia per tracció, perquè de portar el cabell tensat durant molt temps, no es tracta de portar una cua una setmana, sinó de portar la cua durant molt temps, continuadament, amb un puesto localitzat i amb una tracció pues, important. I el que aporta és això, que se va debilitant el bulbo capilar i arriba un moment que se debilita de tal manera que se cicatritza i allí ja és una alopecia permanente de per sempre. Problemàtiques amb el nostre organisme només ens aporta això, una alopecia per tracció, i és irreversible, i això és el que nosaltres intentem a los salons i nosaltres com a docents, de fer-los entendre de que és molt important, perquè el cabell que se te farà una alopecia cicatrizante per tracció no el recuperaràs mai més, ni amb tots els fàrmacs, ni amb tots els massatges que et puguis fer, no el recuperaràs mai més.
Una última pregunta, Marimar. Ets docent d'una acadèmia, en aquest cas Casanova de Mataró, professora. En oportunitats han parlat amb perruqueries que ens han expressat la seva dificultat per la búsqueda de personal. És un problema que hi ha a hores d'ara, vocacional, dins de la joventut, per ser perruqueries, o s'està revertint la situació?
Bueno, això és un problema que porta ja molt temps. Sí que és veritat que hi ha una manca de vocació amb la joventut, perquè avui en dia hi ha tanta diversitat que lo de la peluqueria ha passat en un segon pla, perquè pensem que és un ofici molt manual, és un ofici físic que l'has de portar molt, molt a dintre, perquè si no és un ofici complicat, que se treballa molt, que has de tindre unes habilitats, a part de manuals, pues, molt personals, molt psicològiques, t'ha d'agradar molt la gent, has de ser molt obert. La peluqueria és un camp tan ampli que sí que és veritat que ens està costant ara cridar la joventut a que aquest ofici, que és, bueno, per mi, dels més bonics que n'hi ha, i que amb el món que estem de la IA serà un dels que no desapareixeran mai, que tinguin una altra vegada vocació.
Sí, amb la IA no desapareixerà, però també necessita unes virtuts que ens acaba d'explicar molt bé Marimar Jiménez: empatia, virtuts, coneixements. No és gens fàcil, ser perruquer o perruquera. Marimar Jiménez, gràcies per parlar-nos d'aquestes noves tendències, també alertar-nos de la seva perillositat, però les modes són les modes. Tothom les ha seguit, però evidentment no han de ser esclaus d'una moda. Des de l'Acadèmia Casanova de Mataró, Marimar, gràcies i bon migdia.
Gràcies a vostès, bon migdia.
El cabell, evidentment, no és només una qüestió d'estètica, està molt lligat a la nostra identitat i a la nostra autoestima, i la pèrdua de cabell doncs, pot tenir un impacte psicològic important, especialment entre les dones, no? Perquè no està tan normalitzat. L'Andrea Arroyo és psicòloga sanitària i professora a la Facultat Blanquerna. Andrea, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs a veure, per començar, et preguntaria si és diferent l'impacte psicològic que hi pot haver en un home o en una dona, o no és tant una qüestió de gènere, sinó que això al final depèn de la persona.
Les dues coses. Mm-hmm. Pot dependre tant de la varietat de gènere, en aquest cas el factor de gènere pot influir, i també pot dependre, òbviament, de la interindividualitat de cada persona. Al final, cada persona rep les coses que ens passen i fem una interpretació diferent de les coses que ens passen en funció de com és la persona en qüestió.
Mm-hmm. La pèrdua de cabell, doncs hi ha persones que ho viuen amb un sentiment de vergonya, no? Potser una pèrdua d'identitat, com jo deia abans. Imagino que aquí influeix molt la pressió social, els estàndards de bellesa i des de fa un temps també les xarxes socials, no? És un factor important.
Sí, diguéssim que hi ha una aplicació multifactorial, no?, en aquest fet que comentàvem de com interpreta la persona el que li passa i, en aquest cas, la pèrdua de cabell. Llavors, dintre d'aquesta visió, no?, més multifactorial, doncs aquí ja esdevenen factors, des de factors del context, factors socials, aquí podem parlar d'ideal de bellesa, de pressió, i també factors individuals, com dèiem abans, que depèn de la persona. Però interfereixen diferents tipologies de factors, entre ells aquests factors socials i contextuals que estem parlant.
Mm-hmm. Suposo que no és el mateix la pèrdua de cabell als 80 anys que als 40, no? M'imagino que el factor prematur també influeix.
Diguéssim que tenim associats uns canvis esperats segons les edats. Mm-hmm. Això també ve predeterminat pel context, diguéssim, social que tenim, i estaria més normalitzat, no?, en edats més avançades, com dius tu, que no en edats més primerenques.
Mm-hmm. I quines eines o estratègies poden ajudar aquestes persones a afrontar millor aquest procés? Com es treballa, Andrea, aquesta acceptació?
Pues en funció de, també de la persona, però diguéssim que a trets generals, sense ànim de donar una recomanació general per tothom, perquè al final cada persona pues, a partir d'aquí pot estar d'acord o no, o li pot servir o no, diguéssim que el procés de, d'acceptació, un dels factors que interfereix és la importància que tu li dones a aquest aspecte físic. Què ha passat amb la pèrdua? Que hi ha hagut un canvi. En aquest cas, no? Hi ha una pèrdua directament d'aquest cabell. Això provoca un canvi en el teu aspecte físic i en funció de la importància que tu li donis a aquest aspecte físic, llavors això afectarà a el que nosaltres li diem l'autoconcepte de la persona. És a dir, quina identitat estàs fent tu de la teva pròpia persona. Identitat tan interna a nivell de personalitat, de vida, d'estil de vida, etc. i a nivell del teu aspecte, que en aquest cas entraria aquesta pèrdua. En funció de com ho visquis tu i com construeixis aquests canvis, tindràs una major o una menor facilitat per acceptar el canvi.
Mm-hmm. Hem parlat de l'autoestima. La pèrdua de cabell pot afectar fins i tot a la vida social de la persona que ho pateix? Em refereixo a nivell d'aïllament, per exemple.
Sí, diguéssim que la persona això ho pot viure d'una manera molt negativa i això li pot comportar que ho associï emocions que li costi molt de sostenir o de gestionar o que el maneig d'aquestes emocions relacionades sigui molt difícil per la persona, com per exemple podria ser la vergonya internalitzada. I això sí que pot fer que sigui tan difícil que li pugui al final condicionar la seva vida diària i li pugui provocar aquest aïllament o aquest deteriorament de la seva vida social o la interacció social i al final acabi cancel·lant plans només per això.
I una persona, per exemple, Andrea, que es posa una perruca, és algú que no accepta la seva imatge o no té res a veure?
Dependrà molt també de la persona i del significat que li doni a fer aquest ús, en aquest cas, de la perruca a la seva vida.
I en el cas de les dones especialment, Andrea, aquest procés de pèrdua de cabell o d'alopècia produeix moltes vegades situacions d'ansietat i fins i tot depressió, no? Falta molta normalització en aquest sentit.
Exacte, la normalització va lligada a l'acceptació i el que passa en el cas de les dones és el que parlàvem, que no només és un canvi a nivell d'aspecte físic, sinó que també normalment s'associa a processos negatius o a emocions negatives. Llavors això, per ende, també pot comportar altres dificultats psicològiques, com per exemple la que has comentat, no? Pues una tendència a un estat d'ànim més depressiu o processos més ansiosos, etc.
Molt bé, doncs ens has donat, Andrea, moltes pistes, no?, per entendre millor un tema com és la pèrdua de cabell, que va molt més enllà d'una qüestió merament estètica i que pot suposar doncs, un tràngol important, no?, per a algunes persones, pot tenir un impacte emocional, però vaja, el missatge que podem traslladar és que hi ha eines per acceptar aquesta situació i sí, que afortunadament doncs, ja tot aquest tema està molt més normalitzat. Andrea Arroyo, psicòloga sanitària, professora de la Facultat Blanquerna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Igualment.
I continuem d'aquí no res per parlar de dadisme, tant per molt, molt joves com també per la generació de 45 anys cap amunt.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Gracias por hacer historia con nosotros, porque según el EGM, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y obtiene récord de audiencia con más de 4.100.000 oyentes diarios.
Nunca antes habíamos llegado tan lejos contigo.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Récord de audiencia en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
¡Ahora Roma al Madrid! ¡La tiene Vini!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño sigue siendo el número uno de la radio deportiva y Ángel Expósito lidera el crecimiento de la radio nocturna con La Linterna.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba.
Este EGM nos llena de récord. También en Mediodía COPE, en nuestros canales digitales.
En COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Qué ilusión! ¡Oh, Dios, de verdad! Es que no me lo podía imaginar en la vida.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com afecta l'edadisme avui en dia a l'hora de buscar i de trobar feina? Si ets molt jove, és un problema, i si t'apropes als 50 anys, també ho és.
Parlem d'edadisme, i avui més que mai, possiblement, dic avui, com a època, com a etapa de vida, de situació de la societat, on la natalitat baixa molt, on possiblement la piràmide aquesta poblacional comença a trontollar, on l'esperança de vida amb qualitat augmenta, on s'han de replantejar moltes coses, hi ha una cosa que possiblement encara moltes empreses encara no s'han replantejat, però tard o d'hora ho hauran de fer. I és parlar i és aprofitar l'experiència, la manera i les formes de les persones majors de 50 anys. No sé si seria... Quan parlem d'edadisme, sobretot en feines, estem parlant dels 45, 47 cap endavant, que arriba un moment que, jo què sé, sembla que siguis invisible, Ho dic perquè estic dins d'aquesta franja horària, en aquest cas, no? Però quina és la situació? Quins projectes hi ha per combatre l'edadisme? Parlem amb una d'aquestes fundacions que té uns quants projectes per combatre l'edadisme, és la Fundació PIMEC. Parlem amb el seu president, el senyor Josep González. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies.
Ben trobats.
Escolta'm, quina és la situació actualment conforme des del punt de vista de l'edadisme a Catalunya?
Bueno, la situació, evidentment, hi ha una constatació de que a partir dels 50, 47, més o menys aquesta edat, o 45 fins i tot podríem dir, doncs hi ha més dificultats per trobar feina, no? També és veritat que les empreses cada cop els hi costa, però cada cop més pensen en la gent sènior, en la gent de més d'aquesta edat, no? Uh-huh. I, per exemple, doncs, en una enquesta que fem a la Fundació, ja fa 4 anys que la fem,
sí,
sobre la situació del talent sènior, doncs, ens constata que l'any 25, per exemple, un 72% de les empreses han incorporat gens amb perfil sènior. Per tant, vol dir que una majoria d'empreses tenen en compte perfils sèniors o perfils de gent de més de 45 anys.
Però per què hi havia aquesta manera, no diré marginació, però sí, possiblement seria una de les paraules adequades, de les empreses davant de les persones dels 47 cap amunt? Per què aquestes reticències? Que sembla que cada cop es van trencant més, és veritat, però, ostres, costa de creure, perquè estem parlant d'una persona assentada que no donarà problemes, segurament amb una cultura molt fidel a l'empresa i amb una formació i experiència. És curiós, això, no?
Sens dubte, i amb una capacitat de resiliència, experiència, com ha comentat. Doncs, bueno, la prova és que amb aquestes enquestes que fem, la resultant és que totes les empreses que hem trobat, que han incorporat perfils d'aquesta edat, perfils de 50 anys, per entendre'ns,
sí,
estan encantades. O sigui, no hi ha ni una empresa que hagi modificat la seva opinió respecte a contractació d'aquesta gent.
Normal.
Per tant, és una prova de que contractar gent d'aquest perfil o barrejar-ho amb d'altres perfils és una bona praxis que haurien de seguir i que estan seguint moltes empreses.
Home, possiblement, des d'un punt de vista comercial d'una empresa, barrejar perfils és ideal, no? O sigui, seria una qüestió bastant coherent en funció de la funció de l'empresa, no?
Sí, jo crec que seria el mix adequat, doncs, pensar en gent jove i pensar en gent sènior. Vull dir, els dos perfils encaixen perfectament dintre del que són les necessitats de les empreses. Abans estàvem parlant de quines poden ser les causes.
Sí.
No és fàcil les enquestes que hem fet i, bueno, per exemple, ara el dia 21 de maig fem una altra jornada al Palau Macaya sobre el talent sènior i que es posarà aquest tema sobre la taula també, però si han pogut investigar causes, Podríem destacar-ne tres. Moltes vegades les empreses pensen que els perfils sèniors, que venen potser de situacions de sous més alts, doncs potser tindran dificultat perquè voldran uns sous més alts que perfils joves.
Yeah.
Bé, d'això es pot donar en algun cas, però també és evident que la gent que té una certa edat és conscient de que li costa trobar feina i, per tant, el tema salarial s'adaptarà a lo que a les situacions que hi ha en les empreses. Però una de les causes podria ser aquesta, que tenen por que vulguin uns sous més alts dels que ells estan disposats a pagar.
D'acord, entenc.
També hi ha una altra causa, que podria ser l'adaptació a les competències digitals. És a dir, que hi hagi el pensament de que la gent gran pot tindre més dificultats d'adaptar-se a tota la tendència digital que hi ha en les empreses.
Això és una mica prejudici, això, eh?
Sí, és una mica prejudici, però també tinc que dir que està canviant. Està canviant perquè la gent, qualsevol de les edats, s'està adaptant i està estudiant i està fent coses. I fins i tot, darrerament, estan sortint articles a la premsa on parlen de que l'adaptació a la intel·ligència artificial pot ser més apta o pot ser més adequada per gent de perfils sèniors que no per altres perfils.
Entenc.
Serà veritat o no? Això no ho podem assegurar, perquè tot aquest tema de la IA doncs és un tema que encara ens falta molt per conèixer els impactes i conseqüències que pot tenir, no?
Bé.
Jo diria que aquests dos són els factors que podríem parlar d'una certa discriminació a les empreses, factor sous i factor adaptació a les competències digitals.
I ja per acabar, Josep, quins projectes està impulsant la Fundació PIMEC per combatre l'edadisme?
Bueno, com deia, nosaltres aquest tema ens preocupa molt perquè entenem que primer hi ha una oferta de gent sènior molt interessant que les empreses haurien d'aprofitar, però també som conscients que moltes vegades les empreses fan una certa discriminació en aquest aspecte i, per tant, des de la Fundació és una de les àrees de treball que tenim de recabar l'interès de les empreses perquè pensin en perfils sèniors. I, de fet, com deia abans, està augmentant, està augmentant la contractació de gent gran, diguem, de gent sènior. Però també és veritat que se'ns està envellint la població laboral. O sigui que ja va bé que augmenti la contractació de gent sènior perquè està augmentant la població de gent sènior. I, per tant, doncs, aquest tema ens preocupa la Fundació i fem totes aquelles activitats que ens poden portar a que les empreses contractin perfils sèniors. I esperonats, estem convençuts que aquest tema és bo per les empreses perquè, torno a dir, amb aquestes enquestes que hem fet, el resultat és que les empreses que han contractat gent sènior estan encantades d'haver-los contractat. Per tant, vol dir que anem en la bona direcció.
Doncs, senyor Josep González, president de la Fundació PIMEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Bon dia i moltes gràcies per entrevistar-me i poder explicar les coses que fem.
Primer de tot, perdoni la meva indiscreció. Quina edat té vostè?
72 anys.
72 anys i vostè és psiquiatre?
Sí.
I continua en actiu?
Continuo en actiu treballant a la meva consulta, però continuo actiu treballant o col·laborant, vaja, amb el SEAP, amb aquest equip que és Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones Grans que intervé en casos de no bon tracte o de maltractament a les persones grans. I, a més, soc membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i representant de la gent gran del Baix Llobregat en el Consell General de la Gent Gran de Catalunya.
Per això és gratificant aquesta entrevista, veure persones amb aquesta voluntarietat amb temes tan difícils, tan complicats, com són els maltractaments a persones grans, a persones de la seva generació. La pregunta que ens formulem a Josep als 72 anys és: per què vol continuar en actiu?
Perquè m'agrada el que faig, perquè és una manera de poder aportar el llegat de la meva experiència durant 50 anys d'exercici professional i, sobretot, perquè m'agrada estar implicat amb les coses que passen en el món actualment.
M'acaba de parlar vostè de l'experiència, és la paraula clau, però també hi ha una altra que podríem obrir el debat, també molt necessària, que aquí parlem al migdia de COPE Catalunya, com és el relleu generacional. On hi ha la combinació entre l'obligat relleu generacional i també la necessària experiència alhora?
Treballar conjuntament. És, d'alguna manera, reivindicar una figura que actualment està, bueno, molt diluïda, no?, que és la figura, perdonaran que digui aquesta paraula, la paraula mestra, no? Jo sempre poso un exemple. Quan jo vaig començar a estudiar medicina, en els anys 70, una imatge que es veia amb molta freqüència era la d'un grup d'estudiants, de segon, de tercer, de quart curs de medicina, que anaven seguint, no?, el cirurgià o el professor de medicina interna, no?, i anaven escoltant les seves explicacions, no?, davant del malalt o les explicacions en el quiròfan, no?, és a dir, i tots ens barallàvem per ocupar un bon lloc i poder veure i escoltar, no?, el saber i la transmissió d'aquella persona que ja portava molts anys exercint la seva professió i que nosaltres ens volíem nodrir de tot el saber i de tota l'experiència d'aquella persona. Jo crec que aquesta dialèctica, aquesta dinàmica, l'hem de tornar a reivindicar, no? És trobar-nos els sèniors, no?, els que ja tenim recorregut de molts anys, no?, amb els joves, no?, i poder tenir un diàleg, no?, i que aquest diàleg ens permeti fer una transmissió de tot allò que nosaltres hem anat aprenent al llarg de la nostra vida. Jo crec que aquesta és la clau.
Perquè vostè, quan parla amb un psiquiatre recent llicenciat, que pot tenir 23 o 24 anys, veu moltes diferències entre el que ell sap i el que vostè sap?
Hi ha moltíssimes diferències per una raó relativament senzilla. Perquè les noves generacions, específicament les noves generacions en el camp de la psicologia i la psiquiatria, estan molt condicionades per el que ve de l'altre cantó de l'Atlàntic, és a dir, el que ve dels Estats Units. I el que ve dels Estats Units és una psiquiatria basada molt en el concepte de trastorn mental, que és un concepte feble, és un concepte que científicament no se sosté per cap lloc, no? I, en canvi, matèries importants com són la psicopatologia, és el fonament de la nostra feina, això ocupa un lloc molt, molt poc predominant amb la formació tant de psicòlegs clínics com de psiquiatres. I després hi ha una altra cosa, i és que la formació actual ha oblidat totalment tot el saber de la gran tradició psiquiàtrica europea, bàsicament la d'Alemanya, França, Itàlia i Anglaterra. Aquest és un gran problema.
No, és molt interessant el que vostè m'està dient, evidentment, d'aquesta invasió, que no sabia pas dels coneixements dels americans i que està influint amb el nostre tarannà també mediterrani. Això es donaria pas potser en una altra entrevista. Avui, que ens centrem en la seva activitat als 72 anys, la família què li diu?
La família es queixa. La família es queixa.
La família es queixa.
La família es queixa. La família em diu que home, que no cal que portis aquest ritme, que ja tens 72 anys, que t'hauries de prendre la vida més tranquil·lament. Miri, recordo que el dia que em vaig jubilar, el penúltim pacient, que jo li vaig dir, bueno, m'acomiado de vostè perquè avui és l'últim dia que treballo aquí a l'hospital. I quan se'n va anar tot somrient, em diu, escolti, vostè ara se jubila i ara podrà aprofitar per viatjar.
Sí.
Per viatjar. I jo no li vaig contestar, li vaig dir, ja, li vaig agrair, li vaig somriure i tal, però el que jo pensava és, sí, sí, viatjaré, però no em mouré gaire lluny de casa perquè aniré a visitar persones o aniré a reunir-me amb els meus col·legues del CEAP o a participar amb l'elaboració d'un llibre, etc. Bé, i és el que estic fent.
72 anys, i suposo que vol continuar als 80, als 90, és a dir, fins que allò que diuen que fins que el cos aguanti, no?
Fins que l'Alzheimer m'ataqui, sí.
Bueno, confio que sigui d'aquí molts anys, perquè la feina és molt important.
No, perquè
estic pensant que el maltractament a persones grans, viure aquesta traumàtica experiència, és molt important que el teu interlocutor sigui de la teva generació, perquè dona confiança. És a dir, una persona gran maltractada, molt millor que sigui un psiquiatre de la seva edat, que no passa a vegades doncs, una persona més jove. Parlo per una raó de confiança, perquè evidentment la persona jove també està suficientment preparada. Josep Moya, des de Torrelles de Llobregat, li agraeixo la seva presència avui aquí, la seva entrada, i aportar doncs, els seus coneixements als oients de migdia de COPE Catalunya i Andorra. Un plaer.
Moltes gràcies a vostès.
Doncs ara parlaves, no?, de la importància de que hi hagi espais on joves i sèniors puguin compartir experiències i parlem justament amb el periodista Juan Carlos Valero, que ha fet l'anuari 2026 Next Llobregat. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs
molt bé.
A veure, un anuari en què joves de 20 anys, no?, més o menys, entrevisten mig centenar de sèniors de l'Hospitalet i del Baix Llobregat, que amb la seva activitat mantenen ben vives les seves poblacions. Suposo que és una aposta, Juan Carlos, per cap a un futur sense edatisme, no? No sé si això és possible a curt termini, si està canviant alguna cosa de l'escenari actual.
Doncs almenys per aquests joves periodistes vintanyeros sí que ha canviat, perquè ha suposat una experiència per ells molt determinant, no? És un punt d'inflexió en les seves vides veure i comprovar i tenir l'experiència d'interactuar amb persones de 70 anys amb una dilatada trajectòria professional que continuen, no?, aportant al bé comú, no? I sobretot veure i comprovar com eren aquestes persones quan tenien la seva edat i el que van tenir que lluitar. En definitiva, van tenir que lluitar en una dictadura amb 20 anys, aquestes persones, no? I la transició i diverses crisis econòmiques, per exemple, la crisi del petroli de l'any 73, a efectes actuals es pagava el litre de benzina a 3 euros, que seria el preu d'ara, no? 3 euros, o sigui, el doble del que costa ara, no? En definitiva, és conèixer una mica d'on venim i que les llibertats i el que tenim de benestar en aquests moments doncs l'han treballat altres persones i continuen treballant-lo, no?, des de la perspectiva de que no estan retirades de la vida. Estan en tot cas jubilats però no retirats, que és un concepte per les coses, en tot cas, no per les persones. Per tant, almenys aquests periodistes sí que ja no practiquen l'edatisme i veuen les persones grans i fins i tot els seus avis amb uns ulls diferents. Jo crec que aquesta experiència s'hauria de...
Ha estat una bona lliçó, no?
Sí, i s'hauria de practicar constantment. Mira, el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, que és un centre on es fa recerca, hi ha historiadors i gent molt gent sàvia, no?, que fa treballs i que treballen amb l'arxiu municipal, comarcal, etc. No? Aquesta gent ha decidit ara, que recentment s'ha celebrat el 50 aniversari de la mort d'en Franco, treballar com era precisament el sud de Barcelona fa 50 anys. No? Un sud de Barcelona, ciutats que no estaven ni asfaltades, no hi havia clavegram, havien muntat les fàbriques i venia la gent de la resta d'Espanya, d'Andalusia, Múrcia, Extremadura, a treballar, gent que venia del camp i de cop i volta es trobava doncs, en ciutats i en fàbriques. No? O sigui, un canvi de civilització total. No? Sí. Llavors aquesta gent doncs, va lluitar per tenir col·legis, per tenir guarderies, per tenir les dones per començar a tenir igualtat, etc, etc, amb una situació doncs, en la que la policia els perseguia. No? I fixeu-vos que ara el Centre d'Estudis Comarcals ha proposat als professors de batxillerat i als alumnes de batxillerat que han de fer el treball de recerca que facin el treball de recerca amb els seus avis. Com era? com era el lloc on van venir a viure fa 50 anys i què van fer, no? I això, tot això s'ajuntarà també i faran una pàgina web amb aquestes entrevistes i tal, i serà un ric patrimoni, diguéssim, de memòria, no? En el que nosaltres, bueno, amb aquesta radiografia, la longevitat del Baix Llobregat, l'anuari Next Llobregat, hem volgut també aportar un granet de sorra.
Clar, i tot això que tu expliques i que té tant de valor, no? Contrasta amb una societat que tendeix a raconar a la gent gran. Donem pràcticament per fet que a partir d'una determinada edat ja no es pot aportar molt més, però clar, cada vegada vivirem més anys i amb més qualitat de vida, per tant, hauríem d'anar canviant aquesta perspectiva, no? Tu parles de nova longevitat, que és un terme que m'ha agradat molt.
Sí, efectivament, és que afortunadament els avanços mèdics i tecnològics estan contribuint a allargar l'esperança de vida, no? De fet, és super, super, super agradable saber que vivim en un país amb el segon país amb longevitat, no? Després de Japó, no? Cada vegada més hi hauran centenaris, no? Mm-hmm. Per tant, persones que superaran bueno, el segle de vida, i que aquestes persones no es poden tractar per igual com persones de 65 o 70 anys. La tercera edat no existeix, existeix en tot cas la tercera, la quarta, la cinquena.
Mm-hmm. Exacte.
Vull dir, no es pot ficar en un mateix calaix un per entendre'ns, concepte que ve del mecanisme de l'economia mecanicista, de les cadenes de muntatge del segle passat, de finals del segle passat, no? En el que als 65 anys estaves ja baldat i duraves 5 anys més com a molt, no? No, afortunadament ara és una alegria, no? Tenir 70, 80 anys i 90 i 100 i continuar tenint projectes, il·lusions, tenir ganes de fer coses, i és en definitiva gaudir de la vida, no? Per tant, això s'ha de gaudir de la vida perquè, bueno, és un regal, no? I des d'aquesta perspectiva... I que jubilar-se és un dret, no és una obligació. En tot cas, pots jubilar-te des del punt de vista, diguéssim, de l'empresa, de l'activitat, de fer les 40 hores, de lluitar, de l'estrès, però no jubilar-te de la teva aportació social, de la teva aportació en l'associació, en una associació, o en el, encara que sigui en el casal de la gent gran, organitzant activitats, també fent esport, excursions, viatges, etc.
Vull dir, hi ha moltíssimes coses.
Evidentment, no només jugar a la petanca.
Exacte. I escolta, Juan Carlos, com es poden combatre els tòpics que habitualment van lligats a l'envelliment? Perquè clar, a un jove evidentment li falta l'experiència que pot aportar una persona amb més edat. Sembla que un grup hagi d'ocupar l'espai de l'altre, però és que es podrien complementar perfectament.
Sí, efectivament, les característiques està comprovat científicament. Els joves són més ràpids, pensen més ràpidament, i els grans ens equivoquem menys. Per tant, aquesta combinació de rapidesa mental, d'una sinapsis absolutament elèctrica, com és la dels joves, combinada amb l'experiència i el wait and see, i el esperar i veure, a veure, estudiem les coses, no? D'una persona gran que ja les ha vist de tots els colors, doncs és perfecte per una empresa o per una entitat o per una organització, no? Perquè és precisament l'èxit, no? Aquesta combinació d'agilitat amb experiència és el que veritablement necessita, no?, la societat. I jo crec que fins i tot s'han de combatre aquestes visions que diuen de que els grans que continuem en actiu estem restant, diguéssim, econòmicament sortides a la gent jove. És fals,
sí, és veritat,
perquè a Espanya, i a Catalunya i a Espanya, la família és un pilar que sosté la societat. La família és el veritable pilar social de la nostra societat. I hi ha una transmissió, no només de coneixement, sinó també econòmica, dels grans cap als més joves, cap als fills i cap als nets. No estic parlant fins i tot de transmissions patrimonials en el concepte, diguéssim, d'una herència, del pis, per exemple, no? En vida, no? T'estic dient, no, sí. no un cop has mort, no? Sinó que també hi ha uns vasos comunicants en el sentit de que les persones grans estem ajudant, i això es va comprovar en la crisi financera del 2008, ajudant a les famílies, als fills i als nets a sortir endavant, no? Per tant, menys mal, no? que la família funciona en Espanya, perquè si no l'estat del benestar no seria tal qual com el tenim, no?
Exactament. Molt bé, doncs escolta, posem en valor l'experiència, que és el que et dona l'edat i és el que justament li falta als més joves, i segur doncs que hi ha una manera per fer que les dues coses, els dos col·lectius, siguin compatibles i que no s'hagi de discriminar ningú per una qüestió d'edat. Juan Carlos Valero, periodista i autor de l'anuari 2026 Next Llobregat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres. Només dir que poden descarregar-se el PDF del llibre, que són 400 pàgines, gratis, a nextllobregat.cat. Si entren aquí, s'ho poden descarregar el PDF i llegir el llibre o llegir els articles i els reportatges, que també estan de manera separada en aquesta la web, que és un magazín del sud de Barcelona.
Doncs mira, ara que s'acosta Sant Jordi, una lectura interessant.
Exacte, el sud també existeix, el sud també existeix, el sud de Barcelona també existeix.
Molt bé, Juan Carlos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adéu.
I d'aquí una estona parlem també de la nova mesura que hi ha ara, que ha sortit fa molts pocs dies, contra els grafitis dels vagons de tren i de metro.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroën.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem ara de grafitis, de la nova mesura, i ho fem aquí al matí del cap de setmana, encara hi ha la recta final del programa.
Bé, doncs ja s'ha anunciat una qüestió que crec que és molt benvinguda, i fins i tot, si he de donar una opinió personal que ningú em demana, em sembla fins i tot lleu, perquè és una cosa... sota el meu punt de vista, una qüestió d'incivisme, d'inseguretat, molt greu. I no és la primera vegada que en parlem. Parlo dels grafitis als trens. Sabeu quan ve un Rodalies que està pintarrajeau? Doncs tres quarts del mateix. Això, igual no ho penseu, però pot suposar un problema de seguretat. Bàsicament, hi ha convois que no poden sortir perquè el maquinista no pot veure. Tal qual, eh? És tal qual així. Doncs ara la llei endurirà bàsicament les sancions administratives davant de situacions com aquesta. És una qüestió demanada des de fa temps. Parlem amb el senyor Francisco Cárdenas, dels trens de Renfe, d'UGT Renfe. Francisco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Parece que por fin se endurece un poco o se pone cuestiones en el asunto de los grafitis en los trenes.
Ya era hora. Nosotros llevamos ya diferentes gobiernos de la Generalitat reclamando que se endurecieran las sanciones, porque el coste es elevadísimo. Se podía estar empleando ese dinero en cualquier otra cosa mucho más útil que limpiar trenes, cristales, puertas, lo que sea, tranvías, metros, de todo, que es generalizado. Y desde luego, lo que sí que es cierto es que ya por fin ha llegado y creo que va a sentar muy bien. Somos la comunidad autónoma con diferencia que más grafitizáis.
¿Ah, sí?
Por lo tanto, sí, con diferencia. Entonces, desde luego, yo creo que ha llegado, quizá ya está retrasado, tenía que haber llegado bastantes años antes. Hay una cuestión que es esa y otro motivo de seguridad que tú has comentado, que los trabajadores que estamos desempeñando nuestras funciones no somos agentes de la autoridad, se retiró por una sentencia que hubo y desde luego había que volver a nosotros, ya lo hemos transmitido a Territori, que nos interesaría que a nivel general esas personas, los trabajadores, mientras desempeñan sus funciones, sean empleados como sean agentes de la autoridad, para en caso de que haya bronca, que por cierto también somos la comunidad donde hay más agresiones y jaleos de toda España.
Caray, pues sí que tenemos récords, lamentablemente, sí. Francisco.
Y malos.
No, por eso digo, récords lamentables, o sea, récords tristes. Bueno, las sanciones en este caso ahora, si reviste mucha gravedad, serán entre 18.000 y 900.000 euros de multa, casi 1 millón de euros. ¿Está justificado esto? Quiero decir, ¿alguien puede pagar 1 millón de euros? No sé hasta qué punto hay un equilibrio delante de todo esto, o si será disuasorio, porque los vándalos son vándalos.
Yo quiero pensar, que no sé, no he visto el desarrollo, cómo va a quedar, y eso se entiende, que se empezará por una falta, como tú has dicho, 18, 17, lo que sea, y si la cosa se repite y se reitera, se irá incrementando. Pero sí que es cierto que las cantidades, porque yo no sé, pero vamos, yo cuando a nivel personal me tengo que ir a comprar un spray, no vale barato, y pintar un tren entero tiene que costar un auténtico dineral, por lo tanto si gastan dinero en pintar, que pues oye, mira, que se lo gastan en limpiarlo, es así de sencillo, ni más ni menos.
Oye, Francisco, la última pregunta que quiero hacerte es sobre la seguridad. ¿Cómo afecta un tren pintarrajeado de esta manera a la seguridad tanto del personal que trabaja como de los pasajeros?
Pues mira, una de las cosas que nos pasa muy a menudo, ya no solo el maquinista, si le pintan el cristal, de hecho tiene que dar el tren inútil porque no puede ver, o si nos pintan los focos, ¿de acuerdo? Que esa es otra cosa que nos pueden pintar y cuando entramos en túnel, si están pintados no se ve. Pero una cosa que pasa muchísimo a los viajeros y que posiblemente la gente que sea cliente ha sido lo habrá visto, es que como se pintan todas las ventanas, hay gente que se pasa de estación porque no se da cuenta en qué estación está.
Es decir, que a mí me ha pasado esto,
Sí. Es que es una cosa que es muy frecuente. Lo de los cristales y eso, a veces ya no se parece que pintan todo menos los cristales, que ya está bien. Pero, bueno, ya está bien, no. Que
deje ya, ya, entiendo, entiendo.
Por lo menos circule,
entiendo lo que quieres circule. Decir, sí.
Pero que, bueno, pues esa circunstancia se da porque tú ya no ves por dónde vas, no ves nada, te pones en el lado mar, por decir algo, si vas a la costa, y ya no sabes si estás en Premia, en Mataró, es un problema.
Y también puede ser un problema de seguridad, de no tener suficiente vigilancia en la zona de aparcamiento de los trenes.
Nos harían falta infinidad de guardias de seguridad para tener esa seguridad. A ver. Si ponemos guardia de seguridad en todos sitios, yo creo que hay cosas donde hay que guardar una seguridad total y otras cosas que ya es civismo puro. Es
correcto,
decir, cuando se hacen los campeonatos de pintar trenes en España y concretamente aquí, porque había que pintar un Irio y hay que pintar, es que están buscando ya según, pues es porque aquí queremos una ley igual excesivamente laxa. Por lo tanto, yo ese incremento que se va a hacer aquí en el Generalitat lo veo pero perfecto y como te repito, que ha llegado tarde, tenía que haber llegado bastante antes, años antes.
Pues señor Francisco Cárdenas de UGT Renfe, oye, muchísimas gracias por la charla y por darnos tu impresión sobre esta nueva ley que se va a aplicar. Muy amable.
A vosotros. Hasta luego.
Pintar un tren, omplir-lo de grafitis, podria sortir més cara a partir d'ara. Multes de fins a 900.000 euros pel vandalisme que afecti el funcionament normal del servei ferroviari. Aquestes conductes incíviques representen un problema molt important i que té un impacte en el servei. I una factura milionària. 11 milions d'euros costa aproximadament la neteja de trens a l'any. I el pitjor de tot és que en la majoria de casos aquest vandalisme queda impune. Pol Méndez, tècnic de l'Associació de Promoció pel Transport Públic. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No estem parlant, no, d'una qüestió merament estètica dels trens, sinó que aquests actes incívics afecten realment el servei, per tant, els passatgers. Com afecta, Pol, aquest vandalisme pel que fa als retards, cancel·lacions, incidències o fins i tot problemes de seguretat?
Exacte. En aquest cas el que veiem és que no és només un tema menor d'un disseny gràfic, sinó que afecta realment al correcte funcionament i a la seguretat dels passatgers, tant pel que fa al fet de poder identificar el tren amb la seva matrícula, no? Que serien aquests números estranys que de vegades els usuaris no entenem, però que tant maquinistes com caps d'estació com tot el personal ferroviari necessita poder identificar des de l'andana o inclús des de dins del tren. I, a més, també tenim el tema que molts cops es força la parada del tren i l'obertura de portes enmig del no-res, no, entre dues estacions, per poder-ho grafitejar. I això, evidentment, posa en risc els grafiters que comencen a caminar per les vies, però també, evidentment, genera retards i cancel·lacions de trens que després no poden acabar circulant com haurien de poder-ho fer.
Clar, no només pinten els trens, sinó que aquests grafiters entren també il·legalment a tallers, a instal·lacions ferroviàries, sense que passi res.
Exacte. És a dir, normalment aquesta situació la veiem molt a Rodalies de Catalunya, on és veritat que la majoria de trens potser dormen a la intempèrie, però també es colen a tallers, a cotxeres, fins i tot és això, les cotxeres del Triangle de TMB, on està ja part del patrimoni històric, que potser és veritat que no està acabat de conservar de les millors condicions, però igualment ens l'han fet malbé aquests grafiters.
Evidentment calia endurir les multes per acabar amb aquesta impunitat, però estem parlant de multes de gairebé 1 milió d'euros. No sé si considereu que és una mesura proporcionada, si creieu que això s'aplicarà o tindrà un caràcter dissuasori, simplement.
Home, al final el que hem d'entendre és que el patrimoni ferroviari més aviat el material rodant i totes les instal·lacions ferroviàries són part de l'espai públic que hem de poder mantenir i que això ho necessitem les persones que el fem servir, que són les persones treballadores, que ens desplacem, etc. Aleshores, el fet d'incrementar les multes és potser un primer pas, sobretot en aquest nivell més dissuasori, però no és suficient. És a dir, el punitivisme no pot ser l'única opció i en molts casos potser el que també s'ha de tractar de mirar com podem protegir els trens abans de que es cometi el delicte, ja sigui fent més tancats o protegint determinades instal·lacions per evitar que això pugui passar.
O augmentant la vigilància, també, potser, no?
Exacte. I després també una política més com la que pot fer TMB o Ferrocarrils, que és que els trens pintats no surtin a circular en cap dels casos, també per no fer aquesta crida a la impunitat de que un tren grafitejat el veus circulant amb servei normal.
Jo no sé, Pol, si teniu constància de què passa a altres països o altres ciutats. No sé si en aquests casos el problema és de la mateixa magnitud que aquí a Barcelona o Catalunya.
La veritat és que semblaria que no. És a dir, la resta de regions d'Espanya no tenen el problema que tenim aquí. La majoria de països europeus tampoc. I al final jo crec que deu ser una combinació del tipus de societat, de les condemnes que pugui haver-hi o també de com estan les instal·lacions ferroviàries. És a dir, també dintre de Barcelona, Catalunya, veiem que no passa el mateix al metro i a Ferrocarrils que el que tenim a Rodalies.
Clar, potser també és que s'ha deixat fer durant molt de temps, no? Sense conseqüències.
Sí. Exacte. O sigui, al final, com que és el que diem sempre de Rodalies, és una xarxa que és molt complexa, que té una governança molt complicada, perquè molts actors, el Ministeri o Renfe, Adif, potser han passat bastant del tema i no han fet les inversions que necessitàvem, tant a nivell d'infraestructura com a nivell de seguretat, potser més en aquest cas, i la xarxa s'ha anat degradant. I els usuaris també ho senten així, i al final és tota aquesta roda que genera com impunitat i si la infraestructura no funciona, els trens estan vells i obsolets i a sobre estan pintats, és com que es genera un cercle viciós que no és gens positiu, perquè el que genera és més malestar que no pas en cap a una situació millor.
Mira, ja aprofito per preguntar-te, Pol, pels nous trens d'Alstom que havien d'arribar a Catalunya però que sembla que la cosa anirà amb retard, ja haurien d'estar en servei, però segons el ministre Puente no ho faran fins a l'any vinent, no? No sé si això no ajuda a millorar la situació a Rodalies, no?
Exacte, això és, realment és molt greu. Aquí hauríem de veure exactament qui té les responsabilitats, si és el constructor, Alstom, si és d'alguna manera el Ministeri a través dels contactes que ha fet, però en definitiva és molt greu que no es puguin posar en servei quan abans millor. I a més, les imatges dels nous trens d'Alstom, tant de Rodalies com de Ferrocarrils, que els tenim grafitejats al mig de la via, això tampoc sembla que ajudi gaire. Per la percepció, com a mínim.
Clar. Molt bé, doncs veurem què passa amb aquests trens d'Alstom i amb aquestes sancions tan elevades, si al final tocar la butxaca dissuadeix els grafiters que fan habitualment malbé els trens i material, instal·lacions ferroviàries, que, com tu deies, no, després hem de pagar tots amb una factura milionària i que, a més, perjudica els usuaris de Rodalies en forma de retards i d'incidències. Pol Méndez, tècnic de l'Associació de Promoció del Transport Públic, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Merci.
Que vagi molt bé. Bona tarda, Pol.
Bona tarda.
Recordeu allò del submarino a pedales? Era una qüestió que semblava, ostres, aquesta idea... No és una mala idea, eh? No és una mala idea perquè estem parlant d'un projecte ecològic, això per començar, eh? I de propulsió humana. I això està inventat. I això està patentat. Tal qual. És curiós, crida l'atenció, eh? Crida l'atenció perquè dius, ostres, xoca una mica tot el tema, xoca una mica. I tenim l'inventor al telèfon, és el senyor Ricard Poli, que és inventor. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, i molt bon dia a tota la teva audiència. I, bueno, sí, pues he inventat aquest petit artefacte.
És curiós, que, això, bueno... Ricard. Deixa'm que et pregunti, perquè, clar, en principi, en quin moment se't passa pel cap el fet de tirar per aquí? És una qüestió de casualitat? És una qüestió que ja ho tenies previst? Per on va l'inici de tota la història?
No. Això se remunta almenys cap a uns entre 17 i 20 anys enrere.
Carai!
Perquè jo feia bastanta, o faig encara, inclús encara ara, estic fent bastanta piragua, i sempre, jo sóc de la zona aquesta del nord de Cap de Creus, o sigui, sóc de l'Alt Empordà.
L'Alt Empordà.
I llavors, bueno, feia molt sovint la trajectòria aquesta del Cap de Creus i així. I un dia se me va ocórrer, hòstia, m'agradaria fer-ho, però per sota aigua, no?
Ostres, no, a més, bona idea, perquè això, el paisatge de sota l'aigua per aquesta zona és magnífic.
Exacte, o sigui, de la mateixa manera de fer-ho amb la piragua per sobre, doncs poder-ho fer per sota. I llavors vaig intentar fer-ho amb snorkel, o sigui, fent submarinisme.
Sí.
Però, noi, no sé si és que jo sóc una miqueta raret o què, però, de totes maneres, no em va fer com una miqueta de por, no? Em feia por de fotre'm les botelles en allà, o sigui, sí que ho vaig provar-ho, però ho veia una mica complicat i una mica arriscat, no? Em feia una miqueta de por. I vaig dir, ui, això no és per mi. I llavors va ser, a partir d'aquí, que me vaig anar encaparrant amb aquesta idea, no, del submarí,
sí,
i dic, em vaig a fotre sota aigua d'alguna manera o altra i puguem respirar d'una manera correcta, no? I d'aquí em va venir la idea. Però ja et dic, en remunta almenys entre 17-20 anys enrere.
I com és el desenvolupament de la idea? Perquè estem parlant d'això, d'un submarí que va a pedals.
Sí, bueno, jo dic submarí perquè va per sota aigua, evidentment,
sí, sí.
Està totalment submarí, però... l'enginyer naval que me l'ha dissenyat, pues, bueno, o sigui, el disseny l'he fet jo, tot està fet meu, la meva idea, però clar, això és igual com si tu et fas una casa, tu necessites un arquitecte, no? Tu no pots fer-te la casa perquè sí. Doncs jo he hagut de necessitar aquest enginyer naval perquè ell m'ho pogués portar davant de Capitania Marítima i me'l pogués signar com a vàlid, no?
D'acord.
Llavors, jo vaig buscar un enginyer naval i bueno, i ell em va desenvolupar, pues, tot el que jo tenia al meu cap, ell ho va poder plasmar com a real, o sigui... Tot
en un pla, no? En un pla, no? En un desenvolupament.
Amb un desenvolupament, evidentment, sí.
I com funciona això? Com és? Explica'ns, perquè descriu-me com és, per fer-nos una idea.
O sigui, bueno, el que te volia dir jo abans,
sí,
o sigui, no és submergible, o sigui, ells m'ho han catalogat com a submergible recreatiu. O sigui, no és un submarí, sinó que és un submergible recreatiu. ¿Vale? Estem constantment respirant aire de l'exterior.
D'acord.
Vale? O sigui, baixem uns 2 metres, però és com si estéssim nosaltres a dintre de les mateixes ulleres d'anar sota aigua, estéssim a dintre les ulleres.
Entenc.
I llavors tenim el tubo a fora, que és el que extraiem l'aire de l'exterior per poder d'això, no?
És com un snorkel gegantí, seria una cosa així.
Exacte, i tenim la nostra càmera d'aire, o sigui, són uns 4 metres cúbics bueno, per posar-hi dues persones allà dintre, i bueno, o sigui, hi estem constantment en contacte amb l'exterior, no?, per poder tenir... Però la visibilitat és 360 graus, o sigui, submergida sota aigua, 2 metres, no?, 2 o 2 i mig.
Això és al·lucinant, jo vull provar això, és magnífic.
Sí.
És un snorkel íntegre, per dir-ho d'alguna forma, no?
Exacte, i a més, com que hi pots anar, i dues persones hi poden anar, tu pots anar comentant, no?, perquè si no, si tu vas fent snorkel, tu li has d'anar ensenyant i tu no pots xerrar amb el del costat. I en canvi, aquí sí, no? Pues dic, hòstia, guaita tu, allà hi ha una cova, hi ha un forat, o guaita aquell peix, o guaita això, o guaita allò, no?
Ricard, ja està provat, perquè clar, tu portes un cop desenvolupat, s'ha de construir. Això com ho fas? Com ho vas fer?
Bueno, aquí és allà on jo tinc ara, de moment, el problema més gran i el d'allò, no? Trobar un inversor pues, que m'ajudi a tirar el projecte endavant.
Ostres, i un Decathlon, no? Una gran empresa d'aquestes que acostumen a treure novetats força interessants, no? Perquè ho trobo fascinant, això, no?
Sí, en principi sí, però bueno, a veure, jo ja et dic, porto uns 17 o 20 anys anant-li al darrere, he parlat amb diversos, amb diverses constructores i així, nàutiques,
sí.
I, bueno, al final, tots, no sé si és pel preu o si és perquè hi veuen moltes, no sé, vull dir, tots, o sigui, jo hi veig més com una curiositat, no? La gent acaba tinguent més una curiositat que no allò el voler-se involucrar per dir, va, tirem endavant, no? Fiquem-s'hi de caps. Clar, molta gent el que em demana és ja com si jo hagués fet ja un estudi de mercat, cosa que encara no he fet, però bueno, me demanarien això per saber els guanys. Clar. Guaita, jo els guanys, això jo no ho sé, tu. Jo l'únic que sé és que cada vegada que ho comento amb algú, se fascina, se li agrada, li encanta, els agradaria provar-ho, no?
I tant, jo aniria de cap.
Però a l'hora de la veritat, me'n dono compte de que molta gent pues, el que busca pues, és això, no? Com una... bueno, en fi, una curiositat de dir, hòstia, què collons ha fotut aquest paio, tu? Però no acabem de plasmar-ho o no acabem de... No acabem de fer-ho realitat, no?
Sí, és una bona pedra en el camí quan parles d'això. Però clar, això ho tens patentat i registrat, suposo.
Sí. Tinc tot patentat i registrat, sí. Carai. I, bueno, el que vulgui, jo li puc enviar per correu, li puc enviar totes les patents i l'estudi que tinc, i, bueno... Bueno, fem un contracte de confidencialitat, no?, que es diu, o de...
Sí, ho has dit.
Sí. I bueno, ja et dic, ho he parlat amb molta gent, no?, amb molts inversors, però que al final no s'acaba plasmant gaire res. No sé què passa aquí.
Doncs, senyor Ricard Poli, escolta'm, gràcies per explicar-nos el teu invent i et desitjo moltíssima sort, eh? Molt amable.
Bueno, pues molt bé, moltes gràcies i bueno, que vagi molt bé a tots vosaltres també. Vinga.
Bé, ja tenim una idea brillant. I ara com la posem a la pràctica? La dificultat de posar-la primer amb un paper i després d'executar-la. Però ja la tenim. Una idea que en aquest cas poden canviar diversos hàbits de comercialització. Però com la podem protegir, com la podem activar i com la podem desenvolupar? Doncs per respondre a aquestes preguntes, saludem aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra a Guillermo Alonso, que és gerent de la empresa La Fàbrica d'Inventos. Guillermo, bon migdia.
Buenos días, Sergi.
Bien, primero de todo, ¿hay muchos inventores que tienen el deseo de registrar su invento?
Sí, la verdad que en España contamos con, bueno, pues yo creo que uno de los países con mayor actividad en cuanto a creatividad, inventiva, a innovación. Sí, la verdad que una barbaridad. O sea, no te puedes hacer idea de la cantidad de inventores que hay en España.
¿Ah, sí?
Y bueno, y en Europa también, pero en España la verdad que tenemos, sí, tenemos una actividad creadora muy grande. Yo creo que de los países más creativos del mundo.
Vale, es bueno saberlo. Entonces yo tengo ya un invento, a ver, cualquiera, para hacerme un tema concreto, uno de los últimos que haya recibido, sin decir evidentemente de quién es.
Digo uno muy básico del hogar. Veo que, por ejemplo, para dosificar el jabón y fregar es incómodo, porque tengo que estar que si con la cajita, con él guardando la esponja, tal, pues lo voy a integrar todo en uno.
Porque Guillermo, una persona que inventa, por ejemplo, acabamos de comentar el caso concreto, ¿no?, que estamos hablando en esta entrevista, el tema del jabón en el cuarto de baño, ¿puede ganarse la vida siendo inventor? ¿O inclusive si hace un gran invento puede convertirse en millonario? ¿O es una leyenda urbana?
No, sí, o sea, igual solo con uno no, pero si ya coge un poco ritmo con dos, tres, sí puedes llegar a jubilarte, sí, con el... O sea, esto es... al final es un poco trabajar a largo plazo. El primer año, segundo año, hasta que coge tracción, igual no ganas mucho dinero y tienes que estar pendiente de cosas, hacer inversiones, pero luego cuando va cogiendo tracción se gana mucho dinero, sí.
Claro, la clave es que una empresa comercializa un poquito tu invento, ¿no?
Y bueno, o contar con la fabricamentos y nosotros lo comercializamos. Es decir, nosotros le damos el servicio de ese invento, poder hacérselo llegar a las diferentes empresas del mundo y si quiere también nosotros mismos lo podemos fabricar y vender. Nosotros contamos con una red de fabricantes, de inversores que pueden poner tanto dinero como fábricas para fabricarlo y nosotros tenemos toda una red en tienda en Amazon, en TikTok Shop y una gran red comercial en todo tipo de marketplace para vender su invento en Amazon, en TikTok Shop, en diferentes marketplaces.
Tenemos a veces los prejuicios un poquito de cómo tendrían que ser los inventores, una persona que inventa cosas.
Bueno, el punto en común que son gente que cuando ve un problema no lo ve como un problema, sino lo ve como una oportunidad, ¿no? Son gente que al final se da cuenta de que en la vida puedes tener obstáculos, pero ese obstáculo al final lo puedes convertir en tu gran aliado, ¿no? Y eso es lo que tienen en común, ¿no? Es gente que al final son creativas, son positivos y dicen, oh, he visto este pequeño problema, aunque no sea muy grande, este problema en mi vida. A ver cómo lo soluciono. Veo la solución y luego veo que eso es una oportunidad y todo un nicho de mercado que ese problema lo has tenido tú, lo van a tener miles de personas en el mundo también, ¿no?, en España. Entonces eso lo conviertes en una oportunidad y consigues un modelo de negocio o un producto o ya sea modelo de negocio en otro tipo, solucionando algo que ha sido un problema para ti, por tanto lo va a ser también para otras personas.
¿Y los inventores son profesionales o dedican tiempo parcial a ver el problema y lo intentan y tienen otra faena, mayoritariamente?
No, normalmente hay de todo, ¿no? Pero normalmente un inventor suele ser una persona que tiene su propio trabajo, ya sea profesor, policía, en cualquier trabajo, trabaja en la radio, trabaja en cualquier sitio y de repente pues dice, ahí va, ¿y esto? ¿Qué problema? Ahí va, pues esto se podría solucionar así. O ve, muchas veces no hace falta ni saber solucionarlo, simplemente ser consciente del problema y muchas veces decir, oye, veo que en mi día a día existe este problema, nos llamas con ese problema y nosotros incluso te podemos dar la solución, transformarlo en un producto y al final muchas veces el inventor no tiene que enamorarse tanto de una solución concreta, se tiene que enamorar del problema y porque cuando tú no enamoras del problema, lo que haces es hoy en día lo haces con este invento, pero dentro de 5 años con otro invento, dentro de 10 años con otro, y siempre estás rondando ese problema que te has transformado en ser experto en solucionar ese problema, y entonces siempre vas a ganar dinero con soluciones cada vez más optimizadas. Los inventores que, sin embargo, se enamoran de un invento concreto, de su idea en concreta, al cabo de 4, 5, 6 años que se puede solucionar con otro tipo de tecnología, ya sea ahora con inteligencia artificial, que también tenemos equipo muy fuerte en inteligencia artificial, ya sea con otro tipo de tecnología, se han enamorado de su invento, pero ya no saben solucionarlo con la tecnología que existe actualmente, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, enamórate del problema y hazte experto de ese problema para siempre solucionarlo con la tecnología que haya en ese momento.
Guillermo Alonso, gerente de la fábrica de inventos desde Burgos. Gracias por estar aquí a migdia de COPE Cataluña. Un saludo, Guillermo.
Un saludo, mil gracias.
Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Que tingueu un molt bon diumenge i una molt bona setmana. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.